Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Riquer Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida puntuals, com sempre, són les 12:20 minuts. Dimarts, avui, 9 d'octubre del 2018. Un dia que ha començat acompanyat amb pluja. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica, però ja t'avanço que a hores d'ara tenim 16 graus a la ciutat de Lleida. Com sempre, el que farem és buscar la previsió meteorològica. Tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem del tercer congrés català de cuina, que tindrà la primera cita a Lleida el proper dia 16. En parlarem avui amb el seu organitzador, amb el Jordi Graell. Però ja t'avanço que és un congrés que durarà doncs, aproximadament uns 10 mesos, aproximadament 9-10 mesos. Acabarà el proper mes de juny, maig-juny, amb una altra reunió a Barcelona, però que la primera que fan serà aquest proper dia 16 i ho faran a Lleida. També parlarem de barris amb el Cosme García i obrirem la finestra, la dels records, amb el Joan Bellmunt. A partir de la una, la N240, la Nacional 240, que fem juntament amb els companys de Cope Tarragona. Avui parlem de cuina i de moda. I a partir de 2:15, la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabem parlant de tot, fins i tot de política. Apa, busquem aquesta previsió meteorològica. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Continua el cel molt ennuvolat a les comarques de Lleida, amb ruixats i tempestes generalitzats, amb una cota de neu avui entre els 2.000 i 2.200 metres. Les temperatures podrien pujar un palet més. S'esperen avui màximes de 23 graus a Lleida, 24 a Balaguer, 21 graus a Tàrrega o a la Seu d'Urgell i 19 a Vienya. El vent continua fluix i variable amb tendència a bufar de l'est. Demà dimecres es mantindrà el cel molt tapat encara amb ruixats, alguna tempesta que no remetran fins al final del dia. Les temperatures màximes continuaran sense canvis i les mínimes han de pujar més. Arribarem als 14 de mínimes a Lleida, Balaguer i Tàrrega i fins als 8 graus a la Seu a Viella. El vent bufarà de llevant, suau i a últimes hores es tornarà més variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs ara que comencem parlant de successos, a les 12:22 minuts, això ha passat a Lleida, no... Bueno, sé que alguns diuen que... No, alguns no, és així, però vull dir que Lleida és l'oest de Catalunya. Sembla que parlem del western. No, això és a Lleida. Un conductor amb una pistola n'amenaça un altre cap on després d'un incident de trànsit a l'avinguda de les Garrigues. És que ho dic sempre, que conduïm molt nerviosos. Que tranquils, que a més és un dels llocs on s'ha d'estar tranquil, assegut davant d'un volant. Doncs la Urbana finalment va denunciar l'infractor i li va decomissar l'arma, però vaja, que si per una discussió de trànsit, que les podem tenir, has de vigilar perquè l'altre conductor, la conductora, no sortim amb una pistola, doncs sembla que estiguem parlant de l'oest. Doncs avinguda de les Garrigues, a Capon, a la ciutat de Lleida, ahir, a l'any 2018. La Paeria estudiarà l'acord entre la Diputació i la Generalitat per instal·lar fibra òptica i donar banda ampla a pobles de Lleida i veure si l'Horta pot entrar dins del pacte. Així ho ha explicat ahir dilluns el president de la Comissió de l'Horta, la Paeria, David Melé, després d'aprovar-se a la comissió una proposta de resolució del grup de Ciutadans que instava a iniciar negociacions amb la Diputació per desplegar aquest servei a l'Horta de Lleida. I el preu dels pisos de segona mà al tercer trimestre augmenta un 1,7%. El cost de l'habitatge vell puja a tots els barris de la ciutat de Barcelona, menys a les Corts. Pel que fa a la zona de Lleida, doncs segueix la tendència de la resta de Catalunya i també puja fins a un 1,5% el pis de segona mà en aquest tercer trimestre del 2018. En parlàvem ahir i suposo que durant uns dies en parlarem i el problema de tot plegat és que després s'acaba oblidant tot això, però almenys es van fent passos petits i poc decisos, però vaja, es van fent passos. Espanya dona suport a retallar un 35% les emissions de cotxes i furgonetes per al 2030. D'aquí 12 anys. Els països de la Unió Europea proven de tancar un acord sobre la reducció de gasos amb efecte d'hivernacle. Mira, fa 40 anys, o 30, si vols, que se'n començava a parlar, entenc que hi hagués escèptics. Però vaja, l'any 2018, si encara hem d'estar discutint si tu en fas més que jo, que si tu, que si jo, que si amunt, que si avall. Tornem-nos a reunir l'any que ve. Mira, deixem-ho per d'aquí 5 anys. Hem arribat on estem ara. La comissió que investiga això, ho dèiem ahir, ja ha dit que es necessiten canvis urgents i radicals. Urgents i radicals. Fa 30 anys podien ser canvis progressius. Ara no. Ara ja han perdut el temps. Ara han de ser canvis urgents i radicals per contenir una mica el que està passant, eh? En fi, anem a parlar d'esports. Ho fem amb els amics de Hyundai.
Control motor amb els esports.
D'acord, ara amb el cotxe. Porteu el Tucson per la foto amb el model.
No hi és.
Com?
Que l'han venut.
Normal. Un Hyundai Tucson Diesel amb un descompte de fins a 7.500 euros és lògic que es vengui fins al de l'anunci. Últimes unitats en estoc. Finançant amb Banc Fetel MSAU fins al 31 d'octubre. Més informació a Hyundai.es.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
Doncs amb esports, parlem d'hoquei. Ho vam anunciar ahir a la radiografia. El Lleida llista visita el Calafell amb l'opció de situar-se líder. Creus, es dubte, per la luxació al dit que es va fer diumenge davant del Vic en la segona victòria consecutiva a la Lliga. Avui juguen el partit ajornat de la segona jornada. Com dèiem, es poden col·locar líders o co-líders si d'altres equips que també tenen la jornada 2 aplaçada guanyen. És una bona manera, evidentment no han fet res, només que començar, però és una bona manera de començar. Si es guanya al principi, escolta, com diuen en castellà, que te quiten lo bailau. I seguim parlant d'esports, ara parlem de futbol, ens n'anem al Club Balàfia, i és que hi ha un equip en què la meitat de jugadors tenen diversitat funcional i que participa per primera vegada en una lliga federada de la Federació Catalana de Futbol. Només volen ser tractats com qualsevol altra persona. És el futbol inclusiu que s'està realitzant a Balàfia.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que fem memòria. Fa 25 anys, què passava? De què es parlava? Ens ho porta Mari Carmen Salvador cada dia. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Bon dia. Un dia 9 d'octubre.
Sí.
Doncs es demanava...
Del 93,
del 93. Sí, del 1993.
Post Jocs Olímpics, perquè al final és allò...
L'any següent, els Olímpics.
Sí, sí.
Doncs es demanava, un 9 d'octubre, que el llenguatge dels signes per a sords fos oficial. La comissió parlamentària havia convocat experts del 18 d'octubre del 93, aquest dia, al Congrés de Milà de 1880, el Congrés de Milà, volem dir, de 1880, va desqualificar l'ensenyament parlat. L'escola de Lleida va prioritzar la via oral per una millor integració social, o sigui, per treballar amb els sords, per la via oral, per la via dels llavis...
O sigui, llegir la boca.
Que era, semblava que, segons aquest congrés de Milà de l'any 80, era més pràctic i més fàcil que no deixessin de parlar, perquè si només feien els signes i tenien opció de poder fer anar la veu, el que són les
clar,
cordes vocals...
Clar, com que no la feien anar, quedava...
Se'ls hi pararien,
clar,
o sigui,
correcte.
I llavors... doncs ja no es podrien mai més parlar. Per tant, va ser una cosa que en aquell moment se va investigar i es va parlar, era molt interessant. També els parats cobrarien menys i pagarien seguretat social. La partida suposava un 8% dels pressupostos. La despesa en prestacions per atur augmentava un 13,05%. Algunes mesures del Consell Econòmic i Social posaven en dubte les mesures de l'executiu. L'Institut va reduir les prestacions i va intensificar el control contra el frau. Els catalans estàvem en aquells moments a la cua del finançament autonòmic. Duran i Lleida va demanar que es reconegués la capacitat negociadora del govern de la Generalitat. Es volien assumir noves competències per obtenir més recursos. El conseller d'Economia i Finances, Macià Alavedra, va manifestar que una persona a Extremadura rebia més de l'Estat que un català. També abandonar animals costaria en aquells moments més de 100.000 pessetes de multa. La proposta de llei seguia les directrius més exigents que fixava la Comunitat Europea. Els animals havien de rebre l'atenció sanitària necessària. L'amo es faria responsable de tots els danys que poguessin ocasionar. I les multes per infraccions a la nova normativa podrien arribar a costar hasta 1 milió de pessetes. I avui acabem parlant de quinieles, que en aquells moments, l'any 93, doblaven la recaptació a Lleida. La butlleta de combinació reduïda era la novetat de la temporada. Els lleidatans gastaven un 54% més que l'any 92.
Això és
Ganes de que et toqui.
Exacte.
Ganes de que et toqui.
De sortir sempre de la pobresa.
Tenim, sempre en tenim, però és tan difícil, sí, que és, quan una cosa és tan remota sempre et diuen és una loteria. És que és
veritat,
això, exactament.
És loteria.
És una loteria. Mari Carmen, gràcies.
Fins demà.
Atención que vienen puentes. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Quedarte en casa? Ni lo pienses. Es el mejor momento para buscarte un plan. Y los mejores planes para todos los puentes los tiene Viajes del Corte Inglés. Lánzate a conocer los mejores destinos, nacionales e internacionales. Es una época genial para conocer los rincones más desconocidos de nuestras islas, hacer una escapada a las ciudades más atractivas de Europa, relajarte en los paraísos del Caribe o embarcarte en un crucero de ensueño. Aprovecha esos días de puente para una escapada de relax o para disfrutar a tope de unas mini vacaciones, con el mejor precio y además con la posibilidad de pagarlo en 3 meses. ¿A qué esperas? Los puentes son para vivirlos. Acércate a cualquier agencia de Viajes del Corte Inglés e infórmate. Los mejores planes para todos los puentes los tienes en Viajes del Corte Inglés.
Marlon se encontró con un misionero español y cambió su vida.
Le voy a contar la historia de un niño de una colonia de Tegucigalpa, de una familia muy pobre, un padre alcohólico. Pues este niño trabajaba como cobrador de autobuses. Hoy este niño es un psicólogo y ese niño soy yo.
Si un solo misionero consigue mejorar tantas vidas, imagínate cuántas historias pueden hacer posibles los 12.000 misioneros españoles que hay por el mundo.
¿Nos ayudas a seguir contando historias? Cambia el mundo. 21 de octubre, Jornada de Domun. Colabora en omp.es.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I tal com havíem avançat al principi del programa, avui parlarem de cuina, parlarem de gastronomia, i ho farem des d'una vessant, jo crec que força interessant, que la cuina catalana ha tingut i està tenint èxit. Això és palpable, és una realitat, però hem de ser conscients que si l'èxit no s'entén i es cultiva, doncs es pot acabar, i això és el que no es vol. Volem que la cuina catalana segueixi sent referent a tot el món, perquè a més la cuina catalana es coneix a tot el món, i per això doncs el tercer congrés català de la cuina iniciarà doncs les seves activitats, ho farà a Lleida, val? De tot Catalunya s'iniciarà a Lleida i ho farà el proper dimarts, dia 16. Per parlar de tot plegat, avui està amb nosaltres el Jordi Garell, que és el president del comitè organitzador a Lleida, que engloba i que depèn de la Universitat de Lleida. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Això és una realitat, la cuina catalana, no a nivell nacional ni europeu, a nivell mundial. Per ser el territori que som, la nostra projecció internacional és increïble.
Sobretot ha estat així en els últims anys. Els últims anys, la quantitat de xef que han tingut reconeixement, estrelles Michelin o altres premis, i sobretot els grans referents, que són el Ferran Adrià, el Germán Roca, Carme Ruscalleda, li han donat un ressò a dins de Catalunya i a fora.
Jordi, per què creus que ha passat això? Ara parlem de passat i després ja anem cap al futur. Per què creus que ha passat això?
Segurament en el grup de xef que han treballat aquí, segurament amb el tipus de tècniques noves que han innovat en la cuina, sense oblidar mai el producte de català, que és molt variat, producte de mar, producte d'horta, producte de muntanya, segurament amb la unió del producte, el producte de qualitat, la matèria prima, i la innovació, la creativitat d'aquests cuiners que s'han juntat aquests anys, han fet que tinguin aquest reconeixement mundial.
Clar, ara ho apuntaves, Catalunya és singular en aquest aspecte, perquè amb pocs quilòmetres passem d'estar a alta muntanya, amb unes necessitats i una cultura gastronòmica concreta, com és la zona del Pirineu, i amb pocs quilòmetres passem per la plana i anem fins al mar, a la costa, on tenim d'altres propostes gastronòmiques i també avalades per tota una història popular.
Exacte, hi ha el segon congrés, que ja es va fer el 1994, ja fa 25 anys, i ara es farà el tercer. El segon, precisament, li deien cuines de paisatge. Hi havia trobades i reunions sobre cuina de muntanya, cuina marina, cuina de secà, cuina volcànica. En canvi, aquest tercer congrés es vol fer més, potser, que tingui el recolzament acadèmic, el recolzament de les universitats. Llavors, hi ha a les universitats de Girona, de Barcelona, de Tarragona, de Vic i la de Lleida, que acull, fa de paraigües perquè tot el sector, però el sector en un sentit ampli, no és només una reunió de cuiners. Aquest dia, el 16 d'octubre, hem cridat a lo que són, que s'inscriguin, cuiners, restauradors, etc., tècnics de turisme gastronòmic, elaboradors d'aliments de qualitat, igual aquell que elabora una carn especial, o una fruita, o un oli, o un vi. Tots aquests hi caben al Congrés.
Jordi, fins ara hem parlat de passat i de present. Aquest tercer Congrés Català de la Cuina s'inicia a Lleida, a la Llotja, aquest proper dimarts, dia 16. Sí. L'accés és lliure i gratuït, sí, prèvia inscripció.
Sí.
On ens hem d'inscriure?
A la web mateix del Congrés, congrescuinalleida.udl.cat. Allí mateix, clicant en la inscripció, te pots inscriure i assistir o al matí a partir de les 10 o a la tarda a partir de les 3 i mitja. La jornada inclou des de ponències més tipus acadèmiques per algun de la universitat, algun investigador, però ponències divulgatives o d'algun cuiner famós. Per exemple, de la zona de Lleida tenim cuiners Michelin, com són el Chicho Castaño, el Joel Castaño, la Mercè Camins, i de l'àmbit català pues, tenim invitats el Carles Gaig i el Jean-Louis Netchel, que és un cuiner reconegut, famós, que ara ja està jubilat.
Jordi, escolta, a nivell personal, quins objectius t'agradaria que s'assolissin amb aquest... És un congrés català, que ho hem dit al principi, és un congrés català que està deslocalitzat, que tindrà punts de reunió diferents per la geografia catalana. Comença a Lleida, però també estaran a Girona, a Tarragona, a Barcelona i a d'altres llocs, i serà durant el que queda de 2018 i primera meitat de l'any 2019. És un congrés llarg. El mes d'abril crec que torneu a Lleida.
Tornaríem a fer una segona jornada a Lleida.
I ja serà doncs, de cara a l'estiu de l'any 2019 que s'arribarà amb unes conclusions. Et preguntava això, Jordi, a nivell personal, quins objectius o quines conclusions t'agradaria que s'arribés amb aquest congrés?
Pues ho resumiria en dues. La primera és trobar-te, és a dir, tots els actors que estan en aquest sector, en el cas que parlem de Lleida, tots els actors que tenen que veure amb cuina, gastronomia, que són restauradors, cuiners, elaboradors d'aliments, estudiants d'hoteleria, tècnics de turisme, tots trobar-se, tots fer un debat, una reflexió. D'aquestes reflexions i aquest debat sobre la tendència de la cuina, com millorar el turisme relacionat amb la gastronomia, com millorar la relació d'un productor que li ven el producte al cuiner, com fer que un oli o un vi tingui més valor pel cuiner que utilitza en el seu restaurant, tot aquest tipus de debats, la conclusió, la finalitat, és posar-les a l'abast de l'administració, la Generalitat, les administracions locals, perquè puguin fer les seues estratègies. És a dir, no es tracta a vegades de que vingui de dalt cap a baix el que hem de fer a cada sector. El Congrés vol des de baix, de la gent del sector, també de la societat general, perquè cuiners, també ho som tots.
Sí.
També està invitat qualsevol persona que participi en un col·lectiu de cuina o que fa cuina a casa, perquè tothom té una opinió, una reflexió sobre el que és cuina catalana, com millorar els ingredients, els productes, com relacionar-se, com fer que el turisme tingui més interès, etc, etc.
És que si parlem de cuina catalana,
és molt àmplia, també.
Però indubtablement sorgeix la dieta mediterrània.
També és una cosa que
també està dins de la... I que a més ha anat evolucionant aquesta idea, perquè des del principi, per aquesta innovació tecnològica o d'idees, de creativitat lligada a la cuina tradicional de sempre, clar, i al producte de la terra.
Clar, totes les opcions són vàlides, el producte de la terra, el producte que identifica la cuina catalana, però que també hi ha molts cuiners que són capaços de donar-li una modernitat, d'aportar amb aquest plat de sempre algun ingredient, alguna textura nova, algun sabor nou, algun tipus de novetat, que és l'oi que ha fet que tingui èxit aquest.
És que a vegades ens pensem que està tot inventat i no.
No, sempre
hi ha marge.
Sempre hi ha marge, i el que s'intenta en un congrés és parlar de com millorar això entre tots, que no sigui només una reunió d'uns. No?
Home, la gràcia d'això és poder seure en una mateixa taula persones que d'altra manera seria difícil i que segurament el clima del congrés faci que a poc cadascú vagi dient la seva i poc a poc puguin sortir aquelles idees que d'altra manera serien impensables. No ho sé, per exemple, el dia 16, destaca'm en una d'aquestes taules que veureu quines persones tindrem assegudes.
Aquest dia 16 està dedicat al matí a parlar de relació producte-cuina, no? Llavors hi ha un diàleg amb el xef Jean-Louis Netchel i el xef Joel Castanyer. Llavors hi ha diferents comunicats breus de gent del territori, que no són tots, has de posar-hi alguns per incitar el debat, pues algun que parle des de l'aspecte de turisme rural, el que són allotjaments rurals que utilitzen productes de cada territori, de la Plana, del Pirineu, etc. Algú que parle de productes d'aliments del Pallars, com un programa per divulgar, en aquest cas, una comarca, productes de cooperativa. Després una taula rodona on parlen gent que fa olis de qualitat o que fa vins de qualitat, gent de l'administració, etc. I a la tarda està més dedicat a turisme i gastronomia, com millorar el flux turístic dels visitants que si van a visitar el Pirineu o la Lleida tinguin al seu abast també una oferta gastronòmica interessant, identifiqui per amb ells el que és Lleida, el que és el producte, ja sigui bolets, formatges, olis, no només cargols, no? Que hi ha molta varietat de productes amb denominació d'origen o no denominació d'origen, però que són de qualitat.
No és gaire bona hora per parlar de gastronomia, perquè sempre ens enganxa ara. Al migdia hem d'anar a dinar i la veritat és que jo quan escolto ja les paraules bolet, oli d'oliva, qualsevol altre producte...
Sí, o tòfones, tarrons, mels...
És molt increïble la reacció que té el cos. Escolta, deixem-ho tot i anem a menjar. Parlaves abans del turisme gastronòmic, existeix. Està clar que potser l'excusa principal dels viatges sempre són anar a visitar alguna cosa, però la part gastronòmica és, no et diré important, sinó imprescindible. Aviam, tots hem d'acabar menjant. En un moment o altre del dia, per tant, si estàs visitant, jo què sé, Lleida, en aquest cas la ciutat de Lleida, doncs, que has de menjar, no? Doncs va haver propostes diferents per acabar d'enriquir aquesta experiència de viatge, de vacances, de trajecte, del que sigui.
O marques molt potents de turisme a Lleida. Si estàs visitant la Vall de Boí,
per exemple,
o estàs visitant la natura del Pirineu...
La gastronomia sempre està lligada als viatges.
Que tingui el sector, la manera d'oferir productes de qualitat.
I us diré una cosa, suposo que el Jordi estarà d'acord amb mi i suposo, és allà on vagis, prova el producte de la zona.
De la zona, que és
és una altra manera de fer turisme, també.
És la identitat, és l'origen d'aquest producte, on s'ha originat, i la manera de preparar-lo i oferir-lo. Doncs... això és el que es vol millorar, al definitiu. Al final, el Congrés vol valoritzar i promocionar els productes, en aquest cas productes de Lleida, que puguem, des dels restaurants, ser els que ens atrau gent.
3w.congrescuinalleida.udl.cat, aquí us podeu inscriure i traure tota la informació. Evidentment no l'hem desgranat tota, hi ha moltes coses a dir, i de fet aquest Congrés Català de la Cuina, que és la tercera edició, estarà doncs en marxa fins pràcticament l'estiu de l'any 2019. Arranque a Lleida. I per què no? Traiem un epit, ja que arrenca Lleida, serà el proper dimarts, dia 16, a la Llotja. És accés gratuït, només us heu d'inscriure, però és totalment gratuït. Si teniu la mínima inquietud gastronòmica, crec que us pot agradar. La gent que hi haurà són d'alçada i, per tant, és força important. Avui ha estat amb nosaltres el Jordi Graell, que és el president del comitè organitzador a Lleida, tota una estructura que depèn de la Universitat de Lleida. Jordi, gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona.
A vosaltres, gràcies. Fins una altra.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 8 y media.
A Natalis Tot Petits d'Alcarràs et fem l'habitació a mida pel teu bebè. T'aconsellem a l'hora de fer la teva llista de naixement i et garantim els millors preus. Si no, et tornem la diferència. T'ajudem a fer la teva canastreta amb el millor assessorament professional. A Natalis Tot Petits tenim la millor moda en roba i calçat amb promocions fins al 50% de descompte. Aprofita-les. Natalis Tot Petits, a Alcarràs, o entra a natalis.cat.
Té problemes amb els bancs, inversions del Banc Popular, clàusula sol i despeses hipotecàries? Gonzalo Abogados li podem donar una solució. Es troba en situació econòmica greu? Li oferim una segona oportunitat legal. Ha pagat una plusvàlua excessiva? És possible que la quota sigui incorrecta. Val més prevenir que curar. Experiència i qualitat al seu servei. Gonzalo Abogados, Avinguda Blondel 11, Lleida, telèfon 973 27 27 99. La seva consulta serà gratuïta.
Control motor amb els esports.
D'acord, ara amb el cotxe. Porteu el Tucson per la foto amb el model.
No hi és!
Com?
Que l'han venut.
Normal. Un Hyundai Tucson Diesel amb un descompte de fins a 7.500 euros és lògic que es vengui fins al de l'anunci. Últimes unitats en estoc. Finançant amb Banc Cetelem S.A.U. fins al 31 d'octubre. Més informació a Hyundai.es.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs 15 segons, només, ens falten per arribar a 3:15. Estem a dimarts 9 d'octubre, sóc el Ricard Álvarez, estàs escoltant Herrera en Cope a Lleida. I ara, els dimarts, camí cap a la una, el que fem és parlar de barris. És un moment en el que ens arriba el Cosme García.
I arriba el moment de ficar-nos a caminar amb el món dels barris. L'apassionen molt dels barris. Per què? Perquè ells són els que, d'alguna forma, els arriben les reivindicacions i ells mateixos veuen les mancances que pot haver als diferents barris de la nostra ciutat. Sigui al centre o al casc històric, o sigui a l'Horta de Lleida. Avui hem volgut anar a un barri que de tant en tant va passant pels nostres micròfons, que té moltes mancances i també moltes reivindicacions. Parlem del barri de la Mariola. En Víctor Ruiz és el seu president. Víctor, benvingut i bon migdia.
Molt bones, què tal, com estem?
Molt bé, bueno, sembla ser que de tant en tant vas tenint trobades amb la gent del barri. Tens tota una sèrie de mancances, dificultats i fins i tot, per una banda, has tingut molt recolzament del propi barri, amb festes i en coses que heu preparat, però també hi ha gent que exigeixen més. És un barri, sí. És un barri exigent perquè també hi ha mancances, no?
Correcte, sí. Jo crec que, ara hem tingut una reunió amb diferents col·lectius del barri que volin que es tiri endavant el més aviat possible el que és el pla Mariola 20.000, no? Jo penso que és normal.
Per a aquells que no sàpiguen, en què consta?
El pla Mariola 20.000 es tracta de tirar a terra el grup Mariola i tornar-ho a reconstruir. Aquesta és la principal idea, no? De fet, nosaltres, jo la primera declaració que vaig fer com a president de l'Associació de Veïns de la Mariola, el primer dia com a president, que està en les hemeroteques i es pot comprovar, era que demanàvem una solució a grup Mariola, no? I jo penso que el Félix La Rosa, el nostre alcalde, que allà on era
responsable d'urbanisme,
el regidor d'urbanisme, ell va fer un pla, que és el pla Mariola 20.000, i va ser el primer en recollir la nostra demanda, no? Jo crec que això és important, sobretot per regenerar el barri de la Mariola. Nosaltres ho recolzem, evidentment, però sempre a través del que digui Paeria i els tècnics municipals, que de fet són els professionals, són els que saben com s'ha de fer, i això és una cosa molt delicada.
De tota manera, la gent suposo que fa les seves propostes, no? I, uh-huh. I a vegades som una mica sectaris, no? Perquè només volem el millor per davant de casa nostra, però no pensem amb la del veí, no?
Clar, és que això és problemàtic, no? Perquè pense que jo sé que ara s'atancen les eleccions, i és normal que hi hagi gent que vulgo, o partits, no?, que presentin mocions, que ara es preocupen de la Mariola, que demanen moltes coses que, de fet, l'Associació de Veïns ja les ha demanat, no? Sempre hem demanat més neteja, més atenció al barri, més manteniment i en definitiva, recuperar el barri, no? Però, clar, ara s'atancen les eleccions i els que fan és portar, bàsicament, les nostres propostes, que jo estic d'acord, però a veure, una cosa és fer política, no?, i altra cosa també és enredar els veïns. Hem de separar les dues coses i ser conscient de les paraules que a vegades s'utilitzen, que no solament poden crear falses expectatives, sinó que poden fer mal també a l'Associació de Veïns i a alguns veïns del barri.
Perquè a vegades es fa volar coloms, perquè se demanen coses que saben que són inverosímils i que no es poden arribar a aconseguir, i menys en aquest moment, econòmicament parlant.
Exacte, és que penseu que, per exemple, amb el tema de grup Mariola, que jo crec que és ara el dilema més gran que tenim al barri, molts edificis són de propietat privada, pertanyen a veïns, uns altres pertanyen a bancs o pertanyen a inversors. I el que no podem, jo crec, demanar és que l'Ajuntament es faci càrrec de tot això. Jo crec que aquí també s'ha d'implicar la Generalitat i fins i tot l'Estat espanyol, perquè és una obra de molta envergadura, no? I el que torno a repetir, hem de ser conscients que es pot fer campanya electoral, jo no dic que no, evidentment tothom té dret a fer campanya electoral, però no podem enredar els veïns ni donar promeses que no es poden fer realitat d'alguna manera, no? Hem de tocar de peus a terra, perquè després el que veiem és que això genera una crispació i aquesta crispació ens fa mal a tots. Jo crec que això no... s'ha de fer política, però de forma sana, per dir-ho d'alguna manera.
Víctor, president de l'Associació de la Mariola, el tema d'ocupació de pisos deshabitats, com està en aquest moment?
Bé, això ho porten els serveis socials, sé que porten un llistat i que estan atenent a tothom, no? Jo crec que això pues, és una llàstima, no? Perquè ningú vol, jo crec, entenc que ningú vol ocupar ningú habitatge per diversió, o sigui, això es fa per necessitat, no? Però nosaltres sempre hem demanat el mateix. Tota la persona que tingui la necessitat d'un pis, doncs per això estan els serveis socials, la mesa d'habitatge, no? I s'ha d'otorgar un lloguer social.
¿Vale? Perquè sí. En la Constitució espanyola, tant que ara es parla de Constitució, diu que tota persona empadronada, tota la persona que pague els seus tributs, que tingui un sou, té dret a un pis i alimentació.
Exacte, exacte. Per això nosaltres el que diem és un pis, però sempre a través d'un lloguer social, no? d'unes normes correctes. Vull dir, arribar a les mancances de les persones i les necessitats, però dintre sempre de
reglat,
la llei.
Reglat, no?
Exactament.
Sí, però també cal buscar aquelles persones que volen una vivenda, o que volen un PIRMI, o que volen una ajuda... Sí. Però allò del treballar, pues, se li fa molt costa amunt, no? Llavors aquestes persones també caldria dir, vostè sí, va tindre això, però vostè s'ha d'implicar la feina. I no. Si vostè feia de camarer, pues, ara ha de fer de paleta, i no hi ha una altra solució.
Exacte. A veure, jo sé que els serveis socials, perquè ho veig a diari, estan fent una tasca extraordinària. De vegades no està prou valorada a tanta gent que arriben a atendre al dia, no? Jo sé que hi ha gent molt desesperada, però és el que diem. Jo ho he dit moltes vegades. Si aconseguim que la gent que està a l'atur o la gent que està rebent uns diners de l'Estat o de la Generalitat o consigo, en comptes de rebre'ls a canvi de res, poden fer tasques a la ciutat, tasques de neteja, tasques de manteniment, no solament tindran uns diners merescuts per la seva vida, per el seu dia a dia, sinó que, a més, tindran... una alegria per fer alguna cosa, no? Per aportar alguna cosa també a la ciutat. Jo crec que això, un pla de treball així, estaria molt bé.
La vinculació amb les diferents entitats del barri, suposo que des de la Federació d'Associacions de Veïns, de la vostra pròpia entitat, és total, no? Suposo que amb la gent que teniu aquí, col·lectius com el CIZCA, com teniu, pues, no sé, les Mercedaris, com teniu Sant Pau, com teniu altres entitats socials, culturals, esportives... suposo que estàs en contacte amb tots, no?
Sí, correcte, sí, estem en contacte tots, Calidoscopi, Passapàs, el CIFCA, l'Església de Sant Pau, la Mercè, les esglésies evangèliques, de fet sí.
La gent confia de l'associació? Te ve a veure?
Sí, que nos venen a veure, la veritat és que sí, nos venen a veure, nos donen queixes o nos donen les mancances, moltes vegades no, de forma presencial també, però sobretot també a través de les xarxes socials. I pel carrer, també moltes vegades pel carrer.
A vegades això de les xarxes socials, si tu ho saps, que t'agraden molt, tenen un doble sentit, no? Un, que pot ser favorable, i altre, complicar molt la vida, no? Perquè les persones donen opinió sense conèixer, no? I llavors això és una mica perillós, no?
Exacte, sí. Jo crec que, de fet, una vegada vaig fer un article parlant del perill de les xarxes socials, no? Perquè potser a vegades ens oblidem de que darrere d'un nick o d'una xarxa social hi ha una persona real, i és molt fàcil... faltar respecte a algú a través de les xarxes socials, quan veritablement darrere d'una xarxa social, com dic, hi ha una persona, no? I no ens hem d'oblidar que, per exemple, els partits polítics i els càrrecs electes, no? A més, que són persones i que tenen les seves famílies, doncs també tenen sentiment. I quan diem alguna barbaritat d'aquestes a una entitat veïnal com la nostra o algun partit polític, segurament els hi farà mal, no? També són persones, no ens hem d'oblidar d'això. S'ha d'utilitzar un vocabulari una mica més correcte.
De tota manera, Víctor, el que sí que la gent és participativa, no? Perquè quan munteu alguna activitat, pel que vaig veient, que tu penges moltes coses, la gent hi participa molt de les activitats que feu, no? Perquè feu, bueno, quantitat al cap del mes. El que no vulgui dir que ho diu és perquè no voldrà. Perquè poca quantitat que paguen a l'any de quota poden disfrutar de moltes coses.
pues se fan, a veure, los socis paguen 6 euros a l'any anual, crec que és baratíssim, no?
Això a la gent no acaba d'entendre. 6 euros i tenen tota una sèrie de serveis i encara no s'utilitzen.
Exacte, sí, clar, de fet nosaltres tot el que fem, la castanyada, el Halloween, totes les activitats que fem al carrer, per exemple, quan donem coca amb xocolata, pues, tota aquesta aportació de 6 euros anual, que no és gaire, però tot surt d'aquí, no? I no solament donem als socis, nosaltres ho donem a tothom fins que s'esgoto, no? O a les nostres activitats pot vindre tothom. Jo crec que si tinguéssim tants socis com a seguidors tenem a les xarxes socials, podríem fer el quadruple de coses que fem. Amb aquí sí que m'agradaria que s'impliqués més la gent.
I com esteu en relacions amb les entitats veïnals properes? Quina és la vostra relació? Amb Esporxador, amb Templers, com ho deu?
Una mica de tot. A veure, no podem estar d'acord amb tot, no? Però jo crec que en principi, doncs bé, cordial, i evidentment el que et dic, no podem coincidir en tot, cadascú té la seva manera personal, però en definitiva jo crec que tots tenim la idea de treballar per una Lleida millor.
Tu creus que la gent hi confia, en el moviment veïnal i en la pròpia FAB, les pròpies entitats veïnals?
Jo crec que hi ha una mica de tot, no? Jo crec que ara estem vivint una mica de desconcert per la situació actual que tenim al país, no solament a Catalunya, sinó a tot el país en general, no? I hi ha una mica de crispació i de neguit per part de tothom, no? Jo crec que tots hem de ficar una mica de la nostra part i normalitzar les relacions i que tot estigui bé, perquè tot el contrari no porta cap puesto bo. Això és jo el que penso personalment.
Per acabar, en 30 segons, en què estàs treballant actualment pel barri?
Actualment pel barri, bé, bueno, ara estem treballant per la castanyada i el Halloween, no? Estem preparant algo diferent a l'any que ve perquè els nens petits s'ho passen bé i tota la gent pudo gaudir i, en definitiva, doncs, fer activitats i mostrar a la gent que som un barri viu i que tenim que disfrutem de totes les activitats igual que qualsevol altre, un barri de Lleida.
I després cap al Nadal, no?
I després cap al Nadal, sí. A veure si aquest any podem tornar a repetir el dia que vam fer l'any passat de, com se deia, que ara no me'n recordo, Acció de Gràcies, que vam ser el primer barri de Lleida en celebrar-ho i va agradar molt i era molta gent. La veritat va ser una iniciativa que estava bastant molt bé.
Interreligions, a més.
Sí, interreligions, sí. Sí, sí, per què no?
Molt bé.
Hem de conviure tots.
Efectivament. La persona humana és el que s'ha de valorar.
Exacte.
Víctor Ruiz, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé aquest projecte i bueno, que tots us fiqueu d'acord i que vagi tirant endavant els projectes.
A vosaltres, una abraçada, gràcies.
Molt bon dia. Fins aquí, Ricard, ja ho veus, la Mariola activa, la Mariola amb ganes de treballar, de fer feina i, sobretot, de tindre bones germanes, que això és l'important.
I tant.
Aquí hi ha un correu que és cosme@copelleida.com i el Ricard es diu el seu WhatsApp, que és el més fàcil per comunicar-se amb ell mateix, el director del nostre programa. Fins ara.
Gràcies.
Demà a l'entrevista més cosmopolita.
Demà a la cosmopolita. Gràcies, Cosme. Doncs el nostre WhatsApp ja el sabeu, a 664-526-180. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Obrim aquesta finestra dels records.
I anem a fer alcalde per un dia.
Ah?
Perquè avui que es volen perpetuar tants, sí. Aquest alcalde que avui parlem només era alcalde per un dia. Ha estat tradició que el poble de Santa Linya pugés en romeria a Sant Urbà. Aquesta església és situada en el conjunt arqueològic de Montclús, on es conserven també importants restes del seu castell i del seu poble, amb emplaçaments en un lloc excepcional al cim d'unes agulles rocalloses dins el barranc de Sant Urbà. La seva ubicació, al cim d'un cingle, fa que només s'hi pugui accedir per la part de davant. De l'antiga església parroquial de Sant Urbà hi ha notícies documentals des de l'any 1066 i també la trobem documentada en la bulla que el papa Eugeni III va atorgar l'any 1151 a Solsona. Actualment, la romeria s'hi fa el diumenge següent, el 25 de maig, però abans es feia el mateix dia. La gent s'hi quedava a dinar asseguts en rotlles, buscant les ombres dels arbres, etc, etc. Durant molts anys, la mare de l'alcalde de l'Ajuntament de Montclús es pujava des de Santa Linya, on es guardava, fins a Sant Urbà el dia de l'aplec. Quan la comitiva arribava a la roca Lafita, al costat de la font de Veu i Tanca, és significatiu això, Veu i Tanca, s'entregava al vell del Trist perquè fos alcalde de Montclús per un dia. A la tarda, en retornar i al mateix lloc, es tornava a fer l'intercanvi. Cal explicar que els de Cal Trist eren propietaris de les terres confrontants amb el poble i l'ermita de Montclús, i que el ritual de lliurament i retorn de vara del poble sempre es feia de cara a l'ermita de Montalegre. Era alcalde per un dia. I la dita d'avui, i pots estar d'acord o no estar d'acord, però algun temps es va utilitzar aquesta frase, aquesta expressió, que deia: qui no escolta la raó, escolta el bastó. Era una dita.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Doncs apa, que arribem a la una, tenim una darrera hora, i és que el president de Pimec, de Comerç Lleida, Manel Llaràs, ha rebutjat els projectes comercials de Torres Salses i, sobretot, el de Carrefour de la L11, mentre avala el pla de l'estació. Això ho ampliarem en els propers minuts aquí a la sintonia de la cadena COPE. Ara busquem les senyals horaris que ens diran que són la una. Busquem la darrera hora informativa i després obrim la Nacional 240 avui, parlant de cuina i de moda, amb la Leida Martí.
És la una, mediodia, en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El presidente del gobierno se niega a comparecer en el Senado para aclarar las dudas sobre su tesis doctoral. Parece que Pedro Sánchez alega que es un asunto privado. Hará todo lo posible por no asistir al Senado, como había pedido el Partido Popular, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara. María Daván.
El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, era el encargado de comunicar la negativa del presidente, negativa que justificaba porque no piensan atender al pataleo del PP. Y es que nada dice el reglamento, asegura, de este tema.
Este gobierno ni de la solapa, ni de las orejas, ni arrastras. No va a acudir nunca al lodazal en el que el Partido Popular quiere convertir esta institución y esta casa. Ni arrastras, ni de ninguna manera vamos a contribuir a este espectáculo lamentable al que venimos asistiendo pleno tras pleno.
El PP criticaba el giro autoritario de Sánchez y advertía que si se niega a venir crearán una comisión de investigación y él será el primer compareciente. El vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, pedía por su parte al jefe del Ejecutivo que recapacite, porque si no se declarará en rebeldía.
Hay que escuchar, tratar de entender y aceptar a las personas con trastornos mentales. Así lo ha pedido ante el Congreso de los Diputados Damián Alcolea, actor y escritor, que con tan solo 14 años fue diagnosticado de un trastorno obsesivo compulsivo. Es solo una de las miles de personas que sufre una enfermedad mental. Carmen Lavallén.
Una de cada cuatro personas sufre, ha sufrido o sufrirá un trastorno mental en España. Le ocurrió al escritor y actor Damián Alcolea, quien hoy con su emotivo testimonio ponía en pie a los asistentes al acto institucional con motivo del Día Mundial de la Salud Mental aquí en el Congreso.
Soy suficiente, soy valioso y soy perfecto. Y sé que también lo eres tú.
Tras contar que sigue luchando contra su trastorno mental, Alcolea ha denunciado que España gasta menos en salud mental que nuestros vecinos europeos y que aquí el ratio de psicólogos y psiquiatras es cuatro veces inferior.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
Nos llega una última hora de Bulgaria. La policía ha detenido a un sospechoso vinculado con el asesinato de la periodista búlgara Victoria Marinova. Fue violada y después estrangulada. Victoria había desvelado una trama corrupta que desviaba fondos europeos para la construcción de carreteras. En España, el Supremo confirma la pena de 27 años de cárcel al conocido como descuartizador de Majadahonda. Asesinó a su tía y a una inquilina suya en una vivienda de esta localidad madrileña. El alto tribunal no ve eximente para reducir la condena a Bruno Hernández Vega. Y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE, ha publicado un informe en el que compara indicadores de salud y de empleo de 34 países. España sale bien parada en salud y muy mal en empleo. 13 de las 17 regiones españolas están entre el 20% con los mejores indicadores de esperanza de vida. Sin embargo, también 13 comunidades se encuentran entre ese 20% con las tasas más bajas de empleo y más altas de paro.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, todos pendientes de la selección española. Nacho Pla.
La selección liderada por Luis Enrique ha entrenado ya esta mañana y ha hablado después en rueda de prensa el ex azulgrana Paco Alcácer. En la ciudad del fútbol de Las Rozas ha estado Miguel Ángel Díaz siguiéndolo de cerca.
segundo entrenamiento de la selección española. Se ha incorporado ya Jonathan después de su permiso paternal. Juni, el lateral del Wolverhampton. Además, Thiago Alcántara, que arrastraba un golpe de la última jornada de liga, también ha trabajado con normalidad. El único que no lo ha hecho es Gaya, que ha trabajado al margen de sus compañeros, aquejado de una sobrecarga. A las 5, todo el plantel va a presenciar el documental Luis, el sabio del éxito, en memoria de la Eurocopa que Luis Aragonés ganó en 2008. Ha hablado Paco Alcácer, el delantero del Borussia de Dortmund, que viene de hacer un hat-trick el pasado fin de semana y viene con ganas de quedarse en la selección por mucho tiempo.
Decidí pues intentar buscar minutos fuera y disfrutar de lo que viene siendo nuestra profesión, ¿no? Porque al final el Barcelona, teniendo a Luis, a Leo, a Guzmán, a Felipe, es muy, muy complicado tener minutos con las cualidades que tienen esos delanteros, y al final pues el jugar o no no está en mis manos, ¿no? Pero bueno, al final se decide así y muy contento de ello.
Recordamos que España juega el jueves por la noche en Cardiff contra el Agares de Gareth Bale.
José Luis, están buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Bueno, estamos ya en plena campaña del Dortmund y en el espejo vais a poner rostro a nuestros misioneros.
Por ejemplo, el de Luis Miguel González, un sacerdote que en 2010 dejó su Valladolid natal para trasladarse a República Dominicana. Allí conoció de primera mano las dificultades cotidianas de los migrantes haitianos, que en muchos casos son rechazados por la sociedad. Además de esta labor con los inmigrantes, recibió el encargo de cuidar una parroquia en un barrio muy pobre de la diócesis de Barahona. Y como la mies es mucha y los obreros pocos, comenzó a acudir también regularmente a la prisión y dio comienzo a la pastoral penitenciaria de esa diócesis. Luis Miguel ha puesto rostro y voz a los 13.000 misioneros españoles repartidos por el mundo durante el acto de presentación del Dortmund 2018, que vamos a celebrar el domingo 21 de octubre. Su historia entera en el espejo.
Gracias, José Luis. Estaremos pendientes. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Vinga, doncs, després del butlletí és hora d'agafar ganivet, forquilla, no?, el tovalló i saludar al Ricard Álvarez. Ricard, què tal? Bon dia.
M'estàs veient?
No, okay. Que portes el, no?, el tovalló lligat al coll, preparat per dinar,
també,
no?
Home, i tant. Què tal? Bon dia.
Com estàs? Com ho portes, això?
Molt bé. A més, he fet deures.
Ah, sí? Ah, és veritat. Teníem pendent avui preguntar-te quin plat triaries si només poguessis menjar una cosa ja, el que et quede de vida.
M'és difícil, perquè, mira, per sort o per desgràcia m'agrada tot, però jo una bona ensaladilla russa, però bé, allò ben carregada de tot.
Crec que molta gent coincidirà amb tu en aquest cas. No sé si el nostre cuiner resident coincidirà amb tu. Ell va dir un porc la setmana passada, no? Va dir un cerdo entero.
Bueno, clar, és que d'allí també surt un munt de coses,
Clar, clar, clar. Doncs directament, des del no sé si ve del Xivarri, de la Muela o de tots dos, segur que a aquesta hora ja ha passat per tots dos una estoneta, el Juan Di Sánchez. Què tal, Juan Di? Bon dia.
Hola, buenos días.
Bon dia. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
¿Qué te parece la elección? ¿Ensaladilla?
Maravillosa, ensaladilla. A mí me encanta también.
Ensaladilla bien hecha.
Bien hecha.
Bien hecha.
Bien hecha. Que es básico. A veces es difícil, pero...
Pero además, la ensaladilla es un d'aquells plats que ens pensem que ha de ser igual y se le puede poner muchas variantes, ¿no?
Muchas variantes.
Y tú lo sabes bien porque has dicho... El otro día decíamos, tenemos que ir a la Muela, ¿no? Cuando ya cerramos micros y dijiste, tenéis que venir a la Muela y a probar nuestra ensaladilla, que la cambiamos cada semana.
Cada semana que diría, cambiamos la ensaladilla. La base es la misma, verduras ecológicas 100%, pero cada semana cambiamos, sí.
Per tant, si van a la Muela, al carrer Pubill Oriol, demanen ensaladilla, si van cada vez la puedes pedir, siempre será una sorpresa, ¿no?
Siempre diferente.
Con este...
En el mismo escenario, siempre el mismo diferente.
Claro.
Diferente.
Este espíritu tan de la Muela como del Xivarri, que es el espectáculo. Porque la cocina, Juan, es espectáculo.
Sí.
Tiene que serlo, ¿no?
Sí, tiene que serlo.
Aunque sea la cosa más sencilla.
Sí, sí, claro.
¿Verdad? Entonces, dentro de este reto, porque Ricard, los oyentes habituales lo saben, al Juan Di no le diem, mira, tienes que preparar una receta de esto, de lo otro, para así, ¿no? Una receta rápida, más elaborada. No, ellos diu, no me digáis nada, ¿no?
Nada.
Yo vengo aquí y a ratch lo que sale.
Lo que salga, ¿no?
¿No? Eso,
así
claro,
es más emocionante.
Así es más emocionante y más creativo, ¿no? Porque estás aquí con la tensión del directo.
Sí, esto es como el concurso aquel de televisión de te damos dos horas y la despensa llena. Invéntate un plato.
Perfecto.
Ah, tú lo ves, por cierto. Tú eres seguidor de Masterchef.
Poco,
¿no?
Poco, la verdad.
No tienes tiempo, claro. Te pillan hora de trabajar.
Tampoco tengo tiempo y la verdad que prefiero dedicarlo a otras cosas, la verdad. Familia, a leer.
Claro, claro, ¿no? Es importante. A leer, no sé si sobre cocina también.
Sobre todo sobre cocina.
No,
o sea, que no desconectas. Ni...
Bueno, pero es más romántico.
Es diferente, claro.
Entonces, reto de hoy. Segunda semana del Juan Di aquí como a cuiner resident y, como siempre, el egoísmo nos ha podido Juan Juandi, a Ricard y a mí, y hoy te pedimos una receta de tupper, que sabes que somos de la liga del tupper, como mucha gente que nos escucha, ¿no? Sí. Que tiene que comer en el trabajo. Tú comerás en la muela o en el chivarri. De tupper poco, ¿no?
No, yo cocino también en casa, y cocino en casa y hacemos tuppers.
¿Sí?
Sí, claro.
Sí, haces tupper. Claro. Pues, pero que hagas tú el tupper es un lujo. Si quieres venir a mi casa a hacerlo,
no
cuando quieras.
Cuando quieras nos organizamos, no hay problema, ¿eh? Puedo pasar por las casas.
Pues oye, tú encantado, yo creo, ¿eh? Cocinar en cocina ajena también tiene que ser un reto, ¿eh?
Sí, no, es divertido, ¿eh?
¿Sí?
Es
¿lo has divertido. Hecho alguna
sí,
vez?
Sí, muchas veces. Sí, sí.
Bueno, es de, bueno, a ver qué hay en esta despensa.
Claro.
¿No? Sí, esto aquí, también.
Es divertido, es divertido.
Es divertido, sí, a ver qué creas. Seguro que creas platos nuevos con ingredientes que tú igual, ¿no? Dices, ah, pues mira, esto.
Pues esto lo vamos a echar y esto lo vamos a poner y al final siempre todo es bueno.
Pues oye, te pedimos hoy, para Ricard y para mí sobre todo, ¿no? Sí, pero sí, también sí, para los oyentes, sí, una sí. receta de tupper, una cosa facilita, ¿eh? Que Ricard y yo no somos muy. No tenemos mucha mano en la cocina, Juandi. Para que
bueno,
vamos a
fácil.
Mentir.
Estamos en temporada de calamares ahora, entonces sería cuestión de calamar, juntar dos o tres productos, como por ejemplo el calamar y las setas, que empiezan a llegar ya, en el otoño este frío. Sí. Entonces ya llegaron rubellón y camacrox a la muela ya, súper ricos, súper bien hechos, súper súper buenos. Entonces yo creo que haríamos un plato de calamares y setas.
Venga.
Lo que haremos será limpiar los calamares, una vez que estén limpios, los pondremos en papel celulosa para extraer toda el agua y de esa manera no cocerse en la sartén, una vez que los marquemos, porque si no, de esa manera siempre cuando los echamos en la sartén, siempre tienden a soltar mucha agua, ¿no?
Uh-huh.
Entonces no se cocinan bien, se cuecen. Entonces lo mejor que tenemos que hacer es secarlos bien y una vez que estén secos, apartarlos y reservarlos. Las setas las limpiaremos bien, sin mojarlas, siempre con un paño húmedo, quitaremos todas las ramitas que tengan, quitaremos todas las impurezas que tengan y las cortaremos. Un poquito de cebolla, un poquito de ajo tierno. Rehogaremos la cebolla y el ajo tierno, perdón, y otra vez cuando tengamos toda la cebolla y el ajo tierno rehogado, ¿vale? Cogeremos y saltearemos las setas. Una vez que estén salteadas, las separaremos, quitaremos la sartén y pondremos aceite de oliva virgen. Y marcaremos los calamares. Una vez que estén marcados con sal pimienta, añadiremos las setas, saltearemos dos o tres veces, añadiremos un poquito de coñac, flambeamos y ya está. En un tupper para comer sano y equilibrado. Y mira, muy fácil de hacer.
Ricard, tu se t'havia acudit fer-te un tàper amb calamars i bolets?
Ara estava pensant, com és que no se'ns havia corregut això? O sigui, quan t'ho diuen dius caram, no? Però com és que no se'ns ha corregut això?
Tres ingredientes, eh?
Tres ingredientes, no más.
No más.
Es cuando menos es más.
Esto es importante, ¿eh? Porque a veces nos liamos y tenemos que tender a lo sencillo, porque si nos liamos es cuando ya empieza a dar pereza y acabas con la ensalada y la lata de atún.
Pereza y sobre todo que no acabamos de hacer algo bien hecho, es verdad.
Es verdad, ¿no?
Lo comes con Eixema.
Tú también fas, ¿no?
Sí, claro. Home,
¿Cuánta gent s'ha vist reflectida ara en aquest comentari?
Tinc 5 minuts, ui, ara no, porta sí, l'amanida, la tonyina i vinga.
Que también está bien, ¿eh? Ojo, que es bueno si el atún
tardamos
es poco, bueno.
Tardamos poco, se tarda poco haciendo esas
cosas. El plat recurs.
Es el recurs. Pero sí, sí. Si nos treballem una mica, ¿no? Yo creo que esto también influye, esto lo dice también los dietistas, que es mejor planificarte un poco, ¿no?
Sí.
Los
sí,
tuppers
sí.
Para a la hora de hacer la compra y para, ¿no? Eso de decir, pues ahí, ahora me quería hacer esto y no tengo. Y entonces acabas con la lata.
O la hamburguesa.
O la hamburguesa.
Uh-huh. Este plato de tupper lo podemos hacer sin problemas al día antes.
Por supuesto, puedes tenerlo hecho el lunes y hasta el jueves o viernes te va a durar perfecto.
Te iba a preguntar,
toda la semana.
Digo,
sí.
De hecho, mejor, ¿no?
Toda
porque como que coge un poco más de cuerpo.
Yo, si lo cogéis y hacéis un día de trabajo en la cocina, estáis una hora, dos horas, como habéis dicho, preparáis los tuppers, cinco o seis tuppers diferentes, lo cocináis todo y lo dejáis en tuppers para la semana. Es maravilloso.
¿No hace falta congelar o sí?
No, no hace falta congelar. Si vas a comer en esos 4 o 5 días de uh-huh. siguientes, no hi ha cap problema.
Veus? Ja t'ho has resolt.
No, jo és una cosa que tinc pendent, és veritat, el cap de setmana, escolta, mira, em reservo dos horetes aquí i cuino i així durant la setmana no caic amb allò de ui, no tinc temps, venga, la bossa
claro.
De amanida i ja està, tu.
Claro, no pot ser.
Hay que cocinar, hay que volver a cocinar sí. En casa. Estamos perdiendo esta costumbre de cocinar, estamos cada vez cogiendo más quinta gama, tenemos que intentar otra vez volver a cocinar.
No, a més, ho recomanen, sobretot, nutricionistas, ¿sabes?
Claro,
sí, sí,
es
sí.
Que comemos mucho más rico.
Y el nivel de obesidad en España ha crecido muchísimo.
Mm-hmm. Demasiado, sí, sí.
Pues mira,
bueno,
buena receta de sí. Tupper. Muy bien, Juan, yo creo que te vamos a volver a llamar la semana sí. Que viene. Me entra al Juan, ya saben, si tienen la suerte de un día, mira, hoy no dino de tupper, me vaya al chivarri o a la muela, carrer Pubill Oriol, uh-huh. De Reus. Yo aquí lo dejo, no hace falta decir nada más que decían. Juan, gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, chao.
Fem una pausa, va.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Hola Mariano, muy buenas.
Buenas noches.
¿Cómo ha sido tu llegada al Real Madrid? Tu sorprendente llegada.
Bueno, ¿no? Yo recibí una llamada de Julen, como sabéis.
Quiero que me cuentes lo del 7, lo de llevar el 7.
Estoy contento de llevar ese dorsal que han llevado tantas estrellas como Amancio, Juanito, Dragueño, Raúl.
¿Sueñas con una llamada de Luis Enrique?
Sí.
¿Sueñas con ella?
Sí, sí, sí.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Ahora en Verti te damos 3 meses gratis en tu seguro de moto. Y eso no lo hace cualquiera. ¿Acaso tu equipo de fútbol se pone las pilas y te regala 3 meses seguidos de alegrías? Entra en Verti.es y disfruta de 3 meses totalmente gratis en tu seguro de moto. Verti, el seguro más que perfecto.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Para el ejército, la muerte...
Debo obedecer todas las órdenes.
No es el final.
¿Qué te han hecho?
No lo sé, pero voy a averiguarlo.
Le ofrezco al soldado universal. Es lo último en guerra biológica.
Debería estar muerto.
Está muerto.
La noche de soldado universal.
Estoy vivo.
El sábado por la noche, en 13.
Vinga, doncs continuem, Ricard. Sí. No sé si cal que te la presenti. És que jo mira, posaria la cançó i li obriria el micro.
Ah, sí, ja està.
No?
Ah, doncs jo li posaria un redoble.
Això no ho hem de buscar.
Uns plats, platillos.
Un redoble.
Saps què passa? Que el que més... És difícil, de fer la similitud entre imatge i so, però el que més potser et ve a la ment quan parles de brilli-brilli, que són els plats... No, uns platillos,
¿sabes? Uns platillos, podríem buscar uns platillos, no sé què preferirà. Aleida Martí, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Què prefereixes, uns platillos, un redoble de tambors, una batucada?
La batucada és molt guai, també,
mira. És que la batucada...
És molt festera.
És que, sí, és brilli-brilli, però hi ha molta samba aquí. Hi ha molta samba.
A la boda que vaig estar a l'estiu va venir un grup de batucada a actuar.
Ah, mira, que xulo. Sí.
Mira, és que la gent cada vegada s'empesca coses més originals. Un dia podríem fer un recull, mira, fem una crida, va, a la gent. Coses originals que us hagin passat en casaments, que hagin organitzat els casaments. I un dia fem un programa. N'hi ha per 2 o 3 programes,
fer,
eh?
Sí, sí.
Jo us ho dic.
Anècdotes mil, tu.
Clar, coses així sorprenents, poc habituals, no? Els que portem carrereta de casaments, tenim uns quantes, eh? Us ho dic, jo em porto molts, en els darrers anys, ja podríem anar parant, aviso navegantes. Però bé, Aleida, què tenim avui?
Doncs mira, ara ja que estem ja introduïts de ple dintre del mes d'octubre, que ja ha entrat de ple el que és la tardor, i que ja comencem a mirar noves coses per les botigues, que tenim ganes de ficar-nos cosetes més de tapar, etcètera, 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 doncs mira, és una petita guia de lo que són les tendències de tota aquesta primavera, on estic vivint, jo ja.
Això són ganes, eh?
Oi, sí, de veritat. Acabem de sortir del bon temps i ja torno a tindre ganes de tornar a entrar. I és que a mi...
Jo no, veus, jo soc molt de tardor. Jo soc molt de tardor-hivern.
No.
M'agrada molt. Tapar-me la roba d'hivern, m'agrada.
A mi només m'agrada perquè introdueixo les jaquetes dintre del look, però per la resta... No faria falta.
Llavors, havíem parlat en el que portem de programa fins ara, hem parlat de 2 estampats bàsics d'aquesta tardor, ens ho vas explicar, l'estampat aquest mocador i el de serp. Seguim engrossant aquesta llista de tendències?
Sí, ara farem una sèrie ja que tots estem ja situats a casa tranquil·lament i això és una sèrie de tips bàsics per a aquesta nova temporada.
Molt bé, doncs vinga, prenc nota.
Doncs mira, comencem amb el que són els abrics de flors.
Ah,
què us sembla?
Guaita.
El trobo superxula, aquesta tendència.
Doncs és una mica primaveral, no?
Sí, 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 sí. Bueno, aquí tot el que manarà al final és la textura de la tela. Vale? Per què? Perquè s'acostumen a fer aquest tipus d'abrics amb el que jo diria, que queda una mica feïto dir-ho així, però bueno, amb el que són aquella seda salvatge, que és la típica que fèiem coixins, saps? Sí, la seda salvatge, aquella coixinera de les, amb estampats de flors. Doncs això amb abrics.
Ah, mira tu. Jo
trobo que és donar-li un toc superdivertit al look d'hivern, vale? I que el podem començar a introduir ja. No. Perquè tampoc no queda molt invernal, com si diguéssim.
Mm-hmm. És veritat que no estem acostumats amb els abrics, estem més acostumats a colors foscos i llisos, sobretot, bueno, quadres i així, no? I tu sempre ens dius, clar, és que tu penseu, quan vas amb l'abric, només es veu l'abric. Llavors hem d'apostar, i ens ho deies l'any passat, no? Pot ser per més color o més estampat. Doncs mira, enguany, abrics de flors tendència.
Sí.
Veus?
Ja trobo molt guai aquesta. Després també tenim una altra tendència en colors, que és donar-li el toc fluor.
Oi, Déu meu.
O neon, com li vulguis dir.
Fluorescent.
Fluorescent, vaja,
sí. Fluor o neon, fosforito. A tardor, això sí que és nou.
Mm. És nou, això, eh?
Sí. O sigui, donar-li el toc, per exemple, amb un... Tu vas amb texans, ara em sortirà la paraula, amb unes sabates de saló, així una miqueta altetes i tal, i et fiques un abriguet curtet, tipus cardigan, o tallat clàssic d'aquests així, tipus Chanel, amb el mateix tipus de bitxí i això, de color rosa neon.
Au, ja la tens.
Hola, vinga.
Això a la tardor, eh?
Sí, a la tardor, sobretot, ja també tirant cap a l'hivern. O sigui, és una tendència que la trobo superxula, que la podem portar, doncs és això, amb les jaquetes, amb els bolsos, amb una samarreta, que després trenca una miqueta el que és aquesta grisor de la tardor i de l'hivern.
O sigui, que hem d'entrar a la tardor trencant una mica motlles,
sí.
No? Enguany, sí, estampats i colors.
Aquí, jo estic aquí i m'ho curraré.
Segur que això acaba influint en l'ànim, mira què et dic.
Sí, jo crec que
segurament.
Sí.
Segurament.
Jo estic completament convençuda. Això segur que hi ha experts de coloteràpia que ens ho podrien explicar millor, no? Segur que ens influeix en l'ànim.
Sí, perquè generalment diuen que a l'hivern estàs una miqueta més apagat per culpa de les hores de sol i perquè vas més fosca. Jo crec que un bon color sempre et sent millor, no?
T'aixeca una mica... Doncs vinga, provem-ho, vinga. Colors fluor, no, colors complicadets, eh?
Sí,
portar.
Això sí.
Rosa encara, però grocs i verds em costa veure-ho.
Bueno, però si, per exemple, el groc és molt xulo combinat amb un gris.
Un que gris ho suavitza perla, una mica.
Sí, te'l suavitza bastant el gris perla, no et queda tan fort. O, per exemple, el verd amb negre, que sí que és una combinació forta, però tot i així també te l'acaba suavitzant bastant.
Mira, tens aquí el truquillo, de l'experta, per rebaixar una mica.
Clar.
Molt bé, què més?
Després, també ens entren amb molta tendència els abriguets acolxats, però amb un estil més lady, més pirrimpimfi, saps?
No tant... Aquesta me l'apunto, aquesta paraula.
Pirrimpimfi, la paraula del dia.
No tant esport com s'han portat fins ara amb caputxa i això, no, vull dir, fins i tot amb el coll ficadet, per exemple, una cadeneta al coll, amb els punys doblegadets que es vegi per sota. Vull dir, més arreglat, que també te'l podi... Digue'm.
No, és que tinc el dubte,
sí.
Acolxat, com si fos un plumes, diguéssim,
sí.
Però de vestir,
sí.
D'arreglar.
Sí, que et permetrà també combinar-lo molt bé amb vestits. I si vas a l'oficina, quedarà molt divertit, quedarà molt mono. Li donaràs un toc, doncs, una miqueta més esport, però dintre d'una peça més clàssica.
Bé, d'acord. Doncs escolta, aquí moltes innovacions aquesta tardor pel que fa a abrics, veig, no?
Aquest any la veritat és que sí. Ja tocava, perquè últimament els abrics estaven una miqueta estancats. No ens marxàvem dels típics.
Estava una cosa avorridota.
Sí.
Doncs, no? Aquesta tardor 2018, senyors i senyors, no.
Continuem.
Sí.
Ara continuem amb un tipus de tela. L'ante. L'ante marrón. Torna tota la seva esplendor. Tant amb jaqueta, com amb faldilla, amb sabata, amb vestit, pitxis... Bueno, el que vulguis. És un color que a mi m'agrada molt, perquè per molt blanqueta que estiguis de pell, jo, per exemple, a l'hivern estic molt blanca de pell, és un color que queda bé. O sigui, te ressalta el teu natural, encara que siguis blanqueta, te ressalta. I si ets més aviat moreneta, doncs també te queda ja... Bueno, als morenes hi queda tot bé. Però vull dir, les que...
Tot no.
Sí, la gran majoria. Però vull dir, queda... Doncs, trobo que queda molt bé. I a més, l'ante, doncs, bueno, ja, com dèiem, aquells estampats de fa un parell de programes, era, no? que eren el serp i,
sí,
i el mocador,
sí, i el mocador, doncs, que era molt dels anys 80, doncs, bueno, recuperem una tendència dels 70 que era més aviat l'ante.
És veritat, eh? I això, a més, també és vàlid per elles, per ells, per tant, l'ante, una jaqueteta d'ante, Ricard, sí, no?
Anys 70, m'has dit.
Home, anys 70, l'ante és, sí, és molt del 70, no, dels hippies.
T'ho dic perquè parlàvem dels anys 80, ara els anys 70, que la gent no tiri res, eh?
No, no s'ha de tirar res, no s'ha de tirar. Això sempre ho diu la Leida, sí, no s'ha de tirar res.
No. Home, les típiques de punt, així una miqueta d'allò, sí, però les peces icòniques i així, no, no, no.
No, no, no.
No, no, no.
S'ha de tirar i heredar, a poder ser.
Això, això, qui ho has dit?
Molt bé, alguna tendència més així? Déu-n'hi-do, estem molt... Una tardor diferent, m'agrada,
sí,
m'agrada.
A mi també, aquest any m'està agradant molt
la
com s'està enfocant la cosa.
Bé.
Després, una que m'agradaria també incloure avui, ens dona, tenim temps?
Sí, sí, una més, sí.
Mira, doncs és el tratge, però amb la faldilla de tall midi. Que fins ara dèiem que més aviat el que es portava era el traje pantaló, doncs aquest any incorporem el traje amb faldilla midi. Superxulo, el trobo jo. Perquè, a més, podem jugar amb aquest tipus de faldilla, que n'hi ha algunes que estan amb obertura al lateral, combinar-les amb botins o combinar-les fins i tot amb una bota altíssima, que només et deixarà veure la bota, o sigui, farà com si fos una única peça que es veurà la bota quan estigues assentada o quan caminis, pels laterals tallats. Trobo... Queda superxulo. Si ets una miqueta més explosiva, ho pots ficar amb samarretes. Si ets més clàssica, amb camises o jerseis de coll alt. O sigui, trobo una combinació xulíssima.
O sigui, l'any passat va ser una mica l'explosió del vestit pantaló, enguany, faldilla.
Correcte. No?
Molt bé, doncs escolta, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, la
és una tardor maca, eh?
Ben interessant, no? Sí, sortim una mica... Que és veritat, tens raó que els darrers anys era una mica la cosa repetitiva, no? Que si l'abric de quadres, que si tal, que això suposo que continua, no?
Els clàssics són clàssics,
però...
Sí, però crec que aquest any lo divertit serà jugar moltíssim amb el tema de l'abric.
Molt bé. Perfecte, doncs escolteu, ho hem de deixar aquí, però jo us he de donar la dada.
Ai,
dia, que
sí.
Sé que l'estàs esperant amb candeletes, o no?
Sí, a mi m'encanta, el de la dada ha sigut superbona idea, m'ha encantat.
Doncs us la dono. Jo no sé, la Leida això ho sabrà, jo no sé si tu, Ricard, també tenies la informació. Els botons de les camises, tant d'home com dona, estan en costats diferents,
sí.
Això ho tenim clar.
Sí, sí.
Els de les dones a l'esquerra i els dels homes a la dreta. Doncs mira, té motiu ben diferents. En el cas de les dones... Estan a l'esquerra perquè els botons només els podien pagar les dones que tenien, evidentment, possibles per fer-se un vestit abotonat. I, clar, com que els hi botonava el servei, pel servei era més fàcil que estessin a l'altra banda, quan li has de botonar a una altra persona, és més fàcil. I en el cas d'ells, a banda de... Podia passar això també del servei, però també era per poder-se desbotonar els botons mentre a l'altra mà tenien l'espasa.
Ah,
que no l'haguessin de soltar.
No la sabia jo.
Que fort.
Si és que, aprenem i ens divertim. Aquí, que ens volem.
Que xulo. Oh, sí. Aquesta és xula, aquesta curiositat, eh?
Doncs au, ja us en buscaré més, no patiu. Que sembla que, doncs, aquesta no la sabíeu. Aquesta, per una partida de Trivial, segur que va molt bé.
Aquesta és la típica aquella dels programes de la tele, que és la del milion d'euros, saps?
Correcte. Doncs ja us hem donat aquí, gratis, pam.
Gràcies.
Ja la teniu. Doncs, Aleida, moltíssimes gràcies una setmana més. T'esperem dimarts, se'ns farà molt llarg.
A vosaltres.
Dimarts, que tinguis bona setmana.
Un petó igualment.
Adéu, merci.
Adéu, Ricard.
Doncs, Ricard. Ja en tens una per explicar.
Aquesta m'ha agradat.
Veus? Jo sabia que t'agradaria.
No? Les curiositats m'encanten totes, però aquesta és veritat que més d'una vegada me l'havia preguntat i no l'havia buscat.
Doncs ja en buscarem més. Si els oients en tenen relacionades amb el món de la moda, que ens les facin arribar també. @copelleida@copetarragona. Doncs, Ricard, que vagi molt bé el que queda de dimarts. Parlem
igualment.
Demà.
Fins demà. Adéu.
Migdia.
Copi Lleida.
Estàs informat.
Com cada dimarts, a 2:15, saludem els companys de Copi Tarragona i Copi Lleida.
Esperem que aquesta música és molt, molt adequada perquè serveix per animar els nostres amics i amigues, a nostres oyentes que en su dia firmaron una hipoteca i su referència pues no fue el Euribor, sinó que fue el IRPH. Lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir ahora, hemos hablado mucho de este tema en este programa, pero lo último para ponernos al día es que la Comisión Europea ha dado un espaldarazo muy importante a todos los que seáis afectados por esa hipoteca con la referencia IRPH, que había visto como el Tribunal Supremo español cerraba la vía judicial para todos ellos para reclamar. En un documento de este año, del 2018, del 31 de mayo, remitido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, arremete directamente contra la inclusión, dicen ellos, opaca de este tipo de referencia IRPH en muchos préstamos hipotecarios en España. Todavía hay que esperar a la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para saber qué pasa finalmente con este índice, pero obviamente esto da muchísimas esperanzas a los afectados por hipotecas IRPH. Una cláusula oscura, opaca, tanto más que las cláusulas, las famosas cláusulas suelo de las hipotecas. Te digo todo esto porque a partir de hoy, cada martes, se incorpora al programa Patricia Suárez.
Muy buenos días, encantada de estar con vosotros.
Tú estás, representas a la plataforma denominada Asufin.
Efectivamente, somos una asociación de consumidores, asociación de usuarios financieros, trabajamos en toda España, es estatal, uh-huh. Y además en Cataluña tenemos oficina, tenemos dos, en Barcelona, en San Cugat del Vallès, y la verdad es que estamos atendiendo a muchísima gente, no solo con IRPH, también con otros productos que iremos hablando cada semana, que iremos contando cómo se pueden defender de ellos.
Efectivamente. Ahora estamos en un momento, como comentaba yo hace unos instantes, en momentos de impas, de esperanza para las personas, para los afectados por ese IRPH, para que de una vez por todas esto sea declarado, pero del todo, al 100%, una cláusula ilegal, ¿no?
Sí, sobre todo abusiva, un poco abusiva. Lo que nos pasó con el suelo. Sí, ¿os acordáis que con el suelo el Supremo decía que no era retroactivo y luego llegó Europa y dijo que sí que era retroactivo? Uh-huh. Esa sentencia del Supremo de mayo de 2013 tenía un voto particular del magistrado Orduña y al final ese voto particular fue el que nos dio la razón el TEJU, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Uh-huh. Con el IRPH nos ha pasado igual. El Supremo tiene, el Pleno son 13 magistrados, 11 dijeron que era perfectamente legal y transparente, y dos, uno de ellos Orduña, redactaron un voto particular diciendo que consideraban que el hecho de que se hubiese comercializado de manera poco transparente, opaca, hacía que sí se pudiese revisar la hipoteca y que sí se pudiese eliminar ese índice de las hipotecas. Ahora tenemos la grandísima noticia que lo publicamos en Asufin, asufin.com. Uh-huh. El informe de la Comisión Europea tiene ya más de 5.000 descargas, fíjate si es de interés, sí, que todo el mundo se lo está descargando porque además es importante para la defensa de estos afectados, diciendo que claro que procede la eliminación de ese índice, incluso dejar la hipoteca sin intereses.
Es que además estamos, yo hablaba antes, no sé si las cifras son las que tú tienes, pero de 1,3 millones de hipotecas con IRPH en España.
Sí.
Es una barbaridad, ¿no?
Se calcula porque sabes que los bancos no nos van dando todos los datos, el Banco de España tampoco, entonces hay quien habla de 800.000, 1 millón, 1,5 millones, uh-huh. En cualquier caso es una cantidad importante y además estas personas en una hipoteca media de unos 200.000 euros, que es la media que tenemos, están perdiendo 20-30.000 euros, es como una cláusula suelo, para que la gente lo entienda. El IRPH no ha bajado lo que ha bajado el Euribor, se ha mantenido en límites altos y la gente está pagando pues un sobrecoste importante.
Patricia, el mensaje directo a los oyentes que nos estén escuchando y que sean víctimas del IRPH, ¿qué les dices exactamente? ¿Qué hacen? ¿Qué tienen que hacer?
Pues tienen que llamarnos al 936763284 y allí les atenderemos, revisaremos sus escrituras y nos pondremos en marcha con la reclamación. Porque aquí, eso sí, tenemos que decirlo claro. Si tú vas a la oficina del banco a reclamar, te van a decir que no, que todo está bien, que todo está perfecto. Desgraciadamente tenemos que terminar en tribunales, pero se puede ganar y hay que pelearlo, porque aquí el que no llora no mama. Esto es así, esto es así. Entonces nosotros desde Asufin siempre decimos lo mismo, nos ponemos en marcha. Además, con Asufin tienen las garantías de que podemos reclamar sin costes, que no tomamos riesgos. Esto lo explicamos perfectamente cuando vienen a vernos lo que es un procedimiento judicial y por qué no tienen riesgos cuando reclaman con nosotros. Y sobre todo, que piensen en todos los afectados de cláusula suelo. Si no hubiesen ido a tribunales, o todos los preferentistas, o tanta y tanta gente, no hubiesen recuperado su dinero.
Bueno, pero si te quieres poner en contacto directamente con Asufin, te doy el teléfono. Aquí en Barcelona están 90. 93 676 3284 en Sant Cugat, me decías, ¿no?
Sí, en Sant Cugat y en Barcelona ciudad, sí.
93 676 3284, barcelona@sufin.com, 93 676 3284. Patricia, hasta el próximo martes.
Muchísimas gracias. Hablaremos de más cositas.
Claro que sí. Adiós,
Patricia. Adiós.
Ara continua la programació a la vostra COPE més propera.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Me he propuesto abrir un local nuevo.
Entonces, hablemos de financiación.
¿Y tengo que ir al banco?
No hace falta, ya iré viniendo yo. En tu bar el café es mucho mejor.
Si eres autónomo, tienes un negocio o comercio, en Banco Sabadell cuentas con un gestor especializado que vendrá siempre que lo necesites. Cuéntanos tus objetivos y también serán los nuestros. Sabadell, estar donde estés.
¿Para hacer senderismo debería echarme crema? Pero solo tengo del 15. Ya sé que es otoño, pero si me echo dos veces la del 15, ¿hace como si fuera del 30?
Cuando traes tu coche a Ford, tus preocupaciones son otras. Este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Y te dejamos un cuba de sustitución sin coste por cualquier operación de mecánica. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Si quieres unas vacaciones a lo grande, ve de crucero con B de Travel Brand y llena de ventajas tu viaje. Paquete de bebidas gratis valorado en 360 euros, itinerarios y vuelos exclusivos y 300 euros de regalo. Reserva ya en el 902-200-400 en una de nuestras 700 tiendas o en bdetravelbrand.com. B de Travel Brand, tú, ve.
Si nunca has dado un parte y por eso piensas que no deberían subirte el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, avui ja tenim 5 minuts per sobre de 2:15, dimarts 9 d'octubre del 2018 i hores d'ara encara amb 16 graus a la ciutat de Lleida, camí cap a les dues, com sempre ho farem, amb la nostra tertúlia dels polítics, i avui sí que ho faré bé, perquè normalment, sense malícia, però jo ho solo fer malament, perquè sóc home de costums i començo presentant sempre doncs, per la persona que tinc més de cara o dels que tinc més de cara. Però avui tenim una persona nova a la tertúlia dels polítics i hem de començar presentant-la amb ella. Avui està amb nosaltres per part del PSC la Carme Valls. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Benvinguda. A principi, a partir d'ara, resident.
Sí, bueno, espero que sí.
Llevat de problemes d'agenda, ¿eh?
Exacte.
Resident.
Amigos y residentes en la COPE.
Bueno, exacte.
Des d'aquí, com sempre, aviam, ¿eh? No hi ha ni millor ni pitjor, una abraçada al Guillermo Orbera, que anem a recordar que ha estat a la taula de la tertúlia dels polítics de COPE Lleida des del 2009. Des del 2009, eh? Vull dir que ràpid es diu. Jo crec que les ha vist de tots els colors en aquesta taula. Uh-huh. Guillermo, anava a dir Guillermo,
bueno,
allà on
no
siguis...
Jo no sé si
abraçada,
duraré tant
no.
com ell.
Allà on siguis, allà on siguis deu estar, no sé, prenent el reimut, el vermut, sí, bueno, no sé. En fi,
sí,
per això t'ho dic, no ho he dit perquè no sonava bé. En fi, va, que se m'han tirat tots a sobre, doncs són la tertúlia dels polítics. Joan Vilella, del Partit Popular, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, doncs pues, molt bé. Avui ha plogut, els pagesos estan més contents que ahir, doncs pues, a veure què més volem. Escolta, fantàstic.
Joan Vilella és l'home bimensual del Partit Popular a Lleida, perquè vens aquí més o menys cada dos mesos.
Ah, sí? Sí que ho tens controlat.
Sí, ho tinc bastant controladet, això. Doncs
pues mira, no hi havia sí, sense, reparat.
Sense comptar l'agost i la meitat de juliol que hem estat de vacances, vas venir el juliol, per tant, pues, estem a l'octubre, vale. Fixa't, l'home bimensual, en fi.
Tens ben controlat.
Però molt, Joan,
benvingut. Sí. José María Córdoba, de Ciutadans, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Eva Lega, de la Crida CUP, què tal, Eva, què tal, bon dia.
Bon dia, molt bé, gràcies.
Paco Cerdà, del PDeCAT Unió, què tal, bon dia.
Bona tarda.
I la Núria Marín, d'Esquerra Republicana, què tal, bon dia.
Bon dia.
En fi, escolta, no, avui tenia dos temes sobre la taula, un que jo crec que no comporta debat, crec, espero, i és que s'ha demanat que ja sabeu que la Diputació de Lleida va anunciar fa uns dies que inundaria de fibra òptica tots els pobles de la província, que portaria la fibra òptica a tots els pobles de la província i que des de l'Ajuntament de Lleida s'està fent passos perquè l'Horta de Lleida pugui entrar dins d'aquesta acció i, per tant, portar la fibra òptica cap a la zona de l'Horta de Lleida, que recordem, hi ha molts punts de l'Horta de Lleida, qui diu molts, diu pràcticament tots, que segueixen amb connexions de coure, d'ADSL, vaja, ADSL de coure, i depèn d'on estiguis de l'Horta, doncs de molt baixa velocitat. Suposo que unanimitat d'acord amb aquest tema.
Sí,
a més, crec que és una iniciativa de Ciutadans, això.
Sí, bueno, a veure, és una iniciativa ja de la Comissió de l'Horta des dels començaments, o sigui, ja fa temps que estem parlant de lo mateix, ja per part d'alguns grups més que d'altres d'intentar aconseguir que d'una vegada per totes la Horta tingui també un sistema de fibra. Lo que passa és que, bueno, jo penso que les coses no se van fer des del començament. Quan se va fer la implantació de la fibra òptica a nivell de tota la ciutat, s'hauria d'haver aprofitat, ja que te menges, és una manera de dir, que ja que te menges la carn, t'has de menjar l'os. O sigui, la Horta no és, comercialment parlant, no és rentable per cap d'aquestes operadores, però si tu fas que quan fas el desplegament per tota la ciutat obligues a ficar la fibra a la Horta, ara la Horta tindria fibra. No va poder ser, no se va fer bé en les negociacions, no sé el que va passar. La qüestió és que ja des del començament que van demanar, estem demanant que bueno, pues que hi hagi una implementació de la fibra òptica a tota la Horta. Què ocorre? Pues bueno, que costa molts diners. Pues sí, és veritat, costa moltíssims diners, però bueno, al final jo penso que els ciutadans que viuen a la Horta han de tenir els mateixos possibilitats i oportunitats que els que tenen les empreses, sobretot a nivell empresarial, també és importantíssima. Avui dia les comunicacions, si tens una empresa i no tens una bona comunicació, estàs perdut. I bueno, aprofitam aquest acord que hi ha entre Diputació i Generalitat de Catalunya, en la que se posaran uns diners per fer la implantació a tota la província de Lleida, pues van demanar aquest acord, que per cert no ha hagut manera de que arribés, no la Diputació ho té tancat en clau, perquè no hi ha manera de que ens donin aquesta, per tindre una mica més d'informació de quants diners, de on s'implementarà, de si se pot aprofitar, ja que hi haurà pobles que al costat de la Horta que se posarà la fibra, pues fer una, allargar aquesta fibra fins a dintre d'alguna de les partides que estan més a prop de les carreteres, perquè diuen que és per la carretera per on passarà. Però no ha hagut manera de que ens donessin aquest document. I llavors el que demanem és, pues, que l'equip de govern, que l'Ajuntament, pues, que faci una mica més de força, que suposo que la tindran més que nosaltres, per aconseguir aquest document i estar dintre d'ell.
La Carme Valls, perdó, que l'he presentat, secretària del Territori i Horta de l'Executiva de l'Agrupació del PSC Lleida, i per tant, Carme, em salto a l'ordre, perdoneu, però entenc que aquest tema toque.
Sí. Bueno, com dieu, des de fa molt temps que el tema de la fibra és un tema pendent que tenim, és un tema pendent amb l'Horta, com altres que hi ha que a poc a poc se van solventant. És cert que no és fàcil, és cert que la inversió que demanaven aquesta gent és moltíssima, però segur, estic convençuda de que estem en el camí i que l'Ajuntament està per això. El Fèlix, a més, com sabeu, és una persona molt implicada amb el tema de l'Horta, és una persona que coneix l'Horta perfectament, coneix els problemes de l'Horta, i segur que per aquest problema la solució ja hi és.
Eva, que t'havia saltat.
A mi, bueno, sí, pues, clar, evidentment que es popularitza, és un tema que l'Horta, en aquest problema i d'altres que en té, però que ja d'unes a unes es digui, que s'informi als veïns com, quan es farà, i el que passa sempre, no? Quan tot això està externalitzat en empreses privades, el que ens passa és això, tenim una zona al voltant que quede aïllada i ningú se'n fa responsable, perquè evidentment té uns costos, i això és un Lleida té això, té l'Horta, i és el pla ha de comptar-hi, no? I s'ha de treballar des de la base, i fa molt temps, anem tard.
Bueno, però anem.
Paco Cerdà, del tema de la Diputació amb la fibra la fibra cap als pobles, hi ha dates d'això? Sí, hi ha el projecte, no, però no hi ha data encara.
Bueno, no sabem si hi ha el projecte.
No sabem si hi ha projecte.
Sí, clar que
bueno,
tu l'has vist.
Bueno, ha passat per comissió.
S'està treballant.
A veure, el tema, òbviament,
sempre,
que hi hagi
no,
diners...
El mantra s'està treballant, però...
S'està fent. Diners hi haurà amb aquest tema. Però hi ha un tema que és veritat, el que s'ha dit aquí a la taula. Jo, per exemple, on visco, no hi ha hagut fibra fins a passat. És a dir, jo diria que, òbviament, l'Horta 100% sí, té que haver-hi fibra, però hi ha zones de Lleida, a barris, que tampoc tenen fibra, per lo que sigui, és a dir, i per lo tant, a casa meva ja et dic, l'any passat, no? I van poquet a poquet, jo penso que és un tema que no solament de Diputació i de Generalitat, que segurament lo que tenen que fer és finançar aquesta inversió, sinó que segurament hi haurà qui tindrà que demanar-ho, I qui ho tindrà que demanar segurament seran els municipis. Ho tinc claríssim que és així. I no m'he cap la menor dubte que tots els que estem en aquesta taula direm que es fiqui no solament a l'Horta, sinó a tota la ciutat. Tota la ciutat té que tindre aquesta fibra.
Uh-huh. Núria Marín.
Bé, nosaltres, respecte a l'Horta, ja hem apostat ja des del minut zero, des del moment en el que, dintre dels acords del pressupost del 2016, ja hi vam incloure el pla d'usos de l'Horta. I el pla d'usos de l'Horta era precisament per reactivar l'Horta, i perquè hem dit sempre, no?, i que no es quedés en una frase bonica només, perquè la gent de l'Horta visqui a l'Horta i de l'Horta. I avui en dia, per poder viure de l'Horta, doncs necessites infraestructures i necessites una recollida de residus com Déu mane, necessites doncs totes aquestes infraestructures, i la fibra òptica és evident, no? Però, clar, això és una mica el que passa, no?, que quan externalitzes, com ha dit la Eva, doncs passa això. I hauria d'haver el que són els serveis públics troncals, o dis-ne com vulguis, infraestructures, energia, que això, per nosaltres, no hauria d'estar externalitzat, perquè, bueno, llavors passa això, clar, quan un externalitza, l'empresa que ho agafa,
el que prive, el que,
clar, vull dir, hi ha de venir benefici, i si no hi ha benefici, no t'ho agafarà, no?
Clar.
I llavors, bueno, és el problema, no?, que tenim gairebé amb tot el que està externalitzat. Però no parlar de la zona blava, que està al sol, no sabem on està, perquè ni s'ha prorrogat el conveni, ni...
La zona blava, l'Ajuntament no va dir que la recuperaria, ja sé que no és el tema, però...
No, però ni s'ha internalitzat, a hores d'ara, ni s'ha internalitzat, és a dir, ni s'ha recuperat, ni s'ha prorrogat, no es pot fer cap altra pròrroga, per tant, estem que no sabem com estem.
Però hi ha controladors de zona blava.
Sí, clar, però l'empresa no sabem quina mena de... Ah. D'acord amb l'Ajuntament.
S'està preparant un nou concurs per treure la zona blava.
Clar, és el mantra, que s'està preparant, que s'està treballant, que ja sí...
I de fet, tot el tema de la zona blava, el que ho va enredar va ser Esquerra Republicana. Si no, estaria enredat com està, no?
Si aconseguir un milió d'euros nets d'ingressos per la ciutat és enredar-ho, més ho expliqueu als conciutadans.
I si aquests ciutats no estiguessin, o aquests serveis no estiguessin externalitzats, ara és que ni tan sols en parlaríem, no? Si ara en parlem precisament és perquè hi ha la possibilitat de fer-ho, no? D'entrada, sobre el comentari que tu has fet de la fibra òptica a l'Horta, jo el que sí és que vull dir és que la Comissió de l'Horta està treballant molt bé. I la Comissió de l'Horta treballa molt bé i s'aconsegueixen i s'han aconseguit. El que passa és que les coses costen, però a poc a poc es van aconseguint. S'han aconseguit coses que l'Horta no tenia. El tema del taxi a la carta. És un treball que ha costat, però al final s'ha aconseguit.
Això vam parlar aquí fa dues setmanes.
I és fruit de la Comissió de l'Horta. El tema de la fibra òptica a l'Horta. A veure, l'Horta, els veïns que viuen a l'Horta, han de gaudir dels mateixos serveis que té la resta de ciutadans de Lleida. Paguen els seus impostos com els primers. Per tant, la resta de serveis que té els ciutadans del centre de Lleida, del resta de la ciutat, també hi han de ser a l'Horta, no? I després també, fruit dels treballs de la Comissió de l'Horta, com abans comentava la Núria, s'ha arribat a aquest pla d'usos de l'Horta. Què s'ha de fer amb l'Horta? Què volem per l'Horta, no? I per l'Horta volem, doncs això, fibra òptica a l'Horta, servei de taxi a la carta a l'Horta, i després el que més reflexi aquest pla d'usos de serveis. L'Horta, escolta, n'hem de ser conscients tots, Lleida és una ciutat privilegiada per l'Horta que té, i per tant l'Horta s'ha de mantindre, i no tan sols s'ha de mantenir, sinó que també s'ha de mimar, no? I per tant jo, tot el que sigui millorar l'Horta, per mi, m'hi trobaran sempre al seu costat.
Molt bé. Altre tema, si no hi ha més rèpliques aquí. Un altre tema...
Hi ha l'aplicació per a mòbil, per localitzar, que va ser una proposta d'Esquerra, i sembla ser que estan amb... Bueno, és com allò, estan breus,
Estan en estudi.
Però és un tema important, perquè es trobaven des d'ambulàncies, taxistes, taxi a la carta, però ha de trobar la torre on va,
Vols dir de localització.
Bueno, però és que ara també s'està treballant, i em sembla que ja està en marxa una app.
Pues és això, ara,
Ja està en marxa. Més important que s'han posat a la mesa.
Sí, perquè, bueno, doncs això ja podem dir que està disponible.
Alguna coseta fent bé.
No, i això també és fruit de la comissió de l'Horta.
Per d'enredar.
I, a més, va vindre arran, perquè sobretot els
serveis... Sí, és fruit, però va ser una proposta nostra. Els serveis... Deixa't penjar alguna medalleta, home, que alguna cosa fent bé.
Com dius?
Això va ser una proposta d'Esquerra.
Els serveis d'emergències de la Ciutadella es queixaven sempre. Que trucaven una ambulància o així, i els hi costava molt arribar a la torre en concret, no? I ara amb aquesta APP, doncs això...
Va, a partir d'ara, intervencions més breus, tot i que el tema jo crec que no l'acabarem. Tornem a parlar del model comercial de la ciutat de Lleida. Jo sé que és un tema que n'hem parlat mil vegades, però avui hi ha hagut roda de premsa de PIMEC, que agrupa les micro, petites i mitjanes empreses de Catalunya. Doncs PIMEC Lleida ha fet una roda de premsa avui i ha reiterat el seu rebuig frontal als projectes comercials de Torres Salses i de Carrefour, aquest de la WL11, i en canvi ha avalat el pla de l'estació. La patronal, a més, ofereix suport per dinamitzar el comerç de sucs, Raimat i Llívia per tal d'evitar el tancament d'establiments. És a dir, segueixen apostant sense cap mena de dubte perquè la zona comercial de Lleida segueixi dins del nucli de la ciutat de Lleida i no pas traslladar-lo cap a la perifèria, que és on tenen por que acabi anant, si s'obren aquests dos o tres grans centres comercials. Qui vulgui.
No, bueno, a mi el que m'agradaria, que està bé, que la idea és bona, o sigui, això va començar ja fa temps, el tema de quina ciutat volem, quin sistema comercial volem en aquesta ciutat. Em recordo que se va presentar ja fa un parell d'anys un estudi econòmic sobre el tema comercial. Molta gent va dir que no, que estava manipulat, que no, se va encarregar un altre, va sortir fa poc temps, i va dir el mateix pràcticament, o encara una mica pitjor. O sigui, Lleida necessita un...
Una mica pitjor, per tu,
o bastant pitjor.
Bueno, però què va sortir pitjor respecte a...
Bueno, en les dades, o sigui, de la quantitat de gent que va a comprar fora, la gent que va a Zaragoza, la gent que va a comprar a Barcelona, la gent que no es queda aquí, i aquí hi ha tota una generació...
L'11 de setembre hi ha molta gent a Zaragoza comprant.
Exactament. A Zaragoza hi ha dies que es parla català. A Zaragoza hi ha dies que es parla català. O sigui, aquí tenim un problema. Aquí hi ha un problema de tota una generació de gent jove que ja no concebeix comprar la roba aquí. O sigui, ja marxa fora. O sigui, ja té com assumit que té que anar a comprar la roba i té que anar fora.
Però això és un altre debat.
No, tenim un problema.
Això és el debat de per què hem convertit l'oci en anar a comprar.
Que sigui l'única ciutat d'Espanya pràcticament que no té un centre comercial, és normal?
Vull dir, perdona, jo crec que la gent jove aviat ja no comprarà cap botiga. La gent jove ja no comprarà cap botiga.
Per tant...
Jo crec que hi ha dos debats sobre la taula. Un, si volem centre comercial o no a Lleida, perdó, Eva, li dono la paraula a l'Eva. No, perdó, i l'altre és, si el volem, a on el volem? Eva.
Clar, una cosa és el model comercial, això sí que és veritat, perquè a més ni es coneixen els hàbits de la gent jove i que possiblement es continuaran a Barcelona i a Saragossa a comprar, passi el que passi. El que nosaltres insistim és en el model comercial que es vol implantar a Lleida. Que ha de créixer? Em sembla que sí. Com ha de créixer? Però nosaltres creiem que és un error molt gran, i com dic, portem temps dient-ho, que desertitzar el model que tenim ara, que és de l'eix comercial, que és el que li dona vida, que ja no només és Lleida, sinó que som tots els pobles el que dona servei, desertitzar-ho.
Però per què?
I tant. Ves a Europa. Ja no es vindrà a Lleida. Que és un model que els Estats Units està intentant revertir, que són els inventors, estan tornant a revertir.
I a França.
Però bueno, és com van ser els inventors d'aquest model. I aquest model de Tarragona, no, de les afores, que no dona vida a la ciutat, que a més a més, anem una mica més enllà, quins llocs de treball dona? No sortirem del comerç dels 800 euros al mes, vull dir que no hi ha, per nosaltres no hi ha absolutament cap motiu que justifiqui això, i si no, bueno, pues, d'acord amb el primer, que sí que diu, sembla que sí, que hi ha un dèficit comercial, doncs el model que t'he implantat, que és l'eix comercial, i fent centres a les puntes. I això sí que creiem que això sí que farà que la gent de la Franja, la gent de tots els pobles de Lleida continuï venint a Lleida donant-li vida a la ciutat, que és quan té vida el centre històric, perquè si no està, si passa un diumenge a la tarda ja no hi ha ningú.
Els centres, els centres comercials que dius de les Puntes, més o menys seria el de l'estació, un i l'altre una mica més enllà, el dels instituts.
Bueno, no.
Vale, aquesta, sí, ja ho sé, sí, aquesta més, sí, ja ho sé, però...
Hi ha una altra possibilitat, que és exactament aquí, a l'acabar el carrer Alcalde Costa.
Sí, correcte. Tota illa, que havia allò Endesa, o no sé què hi havia, sí.
Bueno, que ara hi ha una zona blava, i que tota la illa fins al final era la família Llorenç, que era la possibilitat de lligar els dos ports.
És que jo crec que a vegades nosaltres, quan parlem de Lleida, o sigui, en reduïm, no? I jo crec que Lleida és molt més gran, perquè quan parlem de Lleida... parles del carrer Major i tal, realment creus que la gent de la Bordeta, per exemple, ve al carrer Major a comprar?
Sí, sí. En part sí, en part
i per
no.
Ells, i per amb ells sí, no seria una possibilitat. O sigui, hem d'obrir Lleida. Lleida no és solament aquest terreny. Lleida s'ha d'obrir.
Inventant,
o sigui,
un terreny nou, nosaltres creiem que no. Bueno, és un valor diferent. Creiem
però
que
si
no.
Parles con los veïns lo que diu de la Bordeta i Mangranés, seguro que te diran lo del contrari, que estarien encantats.
N'hi ha que sí, n'hi ha que no.
Clar, és com ara, bueno, parlar projectes nou de que aquesta Lleida, que es fa gran, no? Tenim el mateix model de ciutat de fa uns anys enrere i jo crec que hem de ser més ambiciosos, no? Lleida és és una ciutat que té moltíssimes possibilitats i, per tant, bueno, per què no obrir-la?
Perquè la població no creix, perquè la població s'envelleix i perquè no hi ha massa. Això, els estudis que s'han fet, tots conclouen en que no hi ha prou massa crítica per a tenir un centre comercial de les dimensions que es vol tenir. Una altra cosa és que es facin mitjans centres comercials a les Puntes, el famós pla de l'estació, que semblava que fa no gaire, semblava que bueno, tothom aplaudia amb les orelles.
I tirar en van,
sí.
També no.
No,
sí,
no, però llavors... llavors
s'han
no
de cobrir
ha massa...
les vies. Llavors, i això costa 20 milions d'euros.
Però això s'ha de planificar, s'ha de... Ah. Bueno, que vale, no es, lo que no es pot fer, lo que no es pot fer és fer coses a demanda dels veïns. O sigui, tu tens una responsabilitat com a govern, has de planificar, has de fer prospeccions i has de veure el que és millor per la ciutat. I jo me remeteixo a lo que està costant revertir. O sigui, tant a França com als Estats Units, que ara se'n donen compte de l'error que van cometre i lo que els hi ha costant revertir aquesta situació, i s'han trobat amb ciutats fantasmes, tu dius... És normal que no tinguem un centre com un gran centre comercial? Jo no sé si és normal o no, però potser nosaltres no hem triat la via bona.
Ja, hem avançat més.
Vull dir, que jo penso que hem arribat tard. Jo també t'ho dic, penso que hem arribat tard.
Jo el que penso és que no hem comès l'error que han comès moltes ciutats. Ves per Galícia, per posar un exemple, on hi ha centres comercials fantasmes, que després, perquè n'hi ha en una mateixa ciutat dos o tres i acaben tancant i un desastre... home, siguem sí, més...
Al final els centres comercials no deixen de tindre les mateixes botigues que hi ha a l'Eix. Sí, és a dir, exacte. Anem a ser realistes, no, per tant, l'Eix és un gran centre comercial.
No, home, però
parlem una cosa, quan jo me trobo a la primera reunió,
més equipaments,
fot 3 anys,
no?
Me trobo... Bueno, són les mateixes
jo recordo que hi ha hagut centres comercials al centre de Lleida que han fracassat.
De què dius? PIME, Cambra Comerç, FECOM, sindicats, algú deuen saber. Perquè tots unànimement se van oposar amb el model de Carrefour, tots. Ni un sol entitat d'aquestes que algú d'en sapigué va recolzar aquest projecte.
Tots ho van apostar tots a l'estudi comercial i l'estudi comercial diu tot el
però
contrari.
Però
era
incomplert.
L'estudi comercial
no
van apostar res.
Eren incomplerts els estudis.
Ells van fer jornades en contra d'aquest estudi comercial encarregat amb una persona concretament amb unes condicions curioses.
L'últim.
L'últim. I ells van fer el seu estudi comercial. Per tant, si el mateix equip de govern ara mateix està dient lo de el pla de l'estació, que és un tema que seria possible, cal escoltar i cal buscar un consens entre tothom per veure com desenvolupa aquesta cosa.
Ens queden 3 minuts,
si no
de manera molt breu.
Si no s'ha fet en 4 anys, per alguna cosa deu ser. Però ho torno a dir, jo quan me trobo allà, me trobo a PIMEC, a Càmera de Comerç, a FECOM i a sindicats, és a dir, tots el sector comerç, diguent de que això es tindria que consensuar i es té que buscar solucions. Ja en parlarem, 120 botigues, 10-12 cinemes, 4.000 places d'aparcament fora dels termes de Lleida, te mata, i no hi ha cap pla alternatiu a lo que seria l'eix comercial amb les mateixes botigues.
A Tarragona ja s'hi troben, No hi havia ni un cine al centre de Tarragona.
Jo crec que aquí a Lleida, de la mateixa manera que fa un minut parlàvem, o 5 minuts parlàvem, de que s'ha fet un pla d'usos de l'Horta, jo penso que aquí a Lleida un tema pendent ha estat disposar d'un pla comercial. Exacte. Un model comercial, un pla sobre el model comercial que Lleida necessita i que Lleida requereix, no? I no l'han tingut, i llavors s'han anat sortint centres comercials, no?, com a bolets a diferents zones de la ciutat, i penso que això no és el correcte. Per tant, aquest pla comercial sobre el model comercial que Lleida necessita, jo és el que trobo a faltar, no? El tema de Vallrufea, amb una punta de l'eix comercial, que és el que demanden, sembla una gran àrea, una gran zona comercial amb una punta i l'altra de l'eix comercial, no? El tema de Vallrufea, que jo recordi, es podria començar ja.
No, tenen els permisos otorgats, vull dir que ja, duren 3 anys.
Però bueno, però vull dir, no comencen, no? I ara el que sí s'ha fet és desencallar el pla de l'estació. El pla de l'estació s'ha desencallat, s'hi està treballant, i sembla que tothom també aposta pel pla de l'estació, no? El pla de l'estació s'ha desencallat, s'ha arribat amb una permuta ja amb Vallcompanys, una permuta de terrenys a canvi de la titularitat de la farinera per desencallar tot aquest tema, i sembla que s'està treballant amb el govern central, ajuntament i Generalitat per tirar endavant tot el tema que fa a Vial i al pla de l'estació, no? Per què fa a la resta de zones comercials, home, aquest dia l'últim ple de l'Ajuntament també va aprovar el tema de Torres Salses, i també vull recordar que el pla comercial que estava previst per Carrefour a la L11 representava per la ciutat de Lleida 120 milions d'inversió i 3.500 llocs de treball, no? I també, per acabar, també vull recordar que els dos estudis comercials que s'han fet a la ciutat de Lleida, els dos estudis, un avalat per la universitat i l'altre extern, perquè sembla que aquí no es confiava amb el de la Generalitat, els dos estudis diuen el mateix. Que Lleida necessita...
Faltaven els estudis d'impacte social.
Que Lleida necessita àrees comercials i que hi ha una fuga importantíssima de capital.
Alguna rèplica, però de 5 segons...
una discrepància de model comercial de ciutat.
I a part faltaven els estudis d'impacte social, que no es van fer el de l'oferta i el de la demanda.
Molt bé. Doncs és un tema que evidentment tornarem a parlar, segur, però cada vegada que hi ha alguna novetat...
No ha parlat de la Diputació,
No ha parlat encara.
No, ho dic perquè amb la que està caient sí. M'he quedat molt sorpresa.
Ja
sortirà. I mira que tenim en aquesta taula centrat al futur.
Joan Vilella, José María Córdoba, Eva Alega, Carme Valls, Paco Cerdà, Núria Marín, gràcies per estar amb nosaltres. Bona setmana.
Gràcies
a vosaltres, bon dia.
Nosaltres arribarem ara a les senyals horàries que ens indicaran que són les 2 de la tarda. Espero que hagueu gaudit, com nosaltres, ara aquests minuts de ràdio. Demà hi tornem, puntuals com sempre, 12:20, ara que acabis de passar un bon dimarts i segueix ben informat a la sintonia de la cadena COPE.